El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Estarem aquí amb vosaltres fins dos quarts de nou per explicar-vos tota l'actualitat amb els meus companys José Miguel Cruz, Yolanda Canales i Montse Rodríguez i els temes que han tractat tots aquests dies. Avui comencem parlant d'urbanitzacions no regulades que estan al límit i que demanen tenir accés a serveis bàsics.
Parlem d'urbanitzacions i parlem de serveis a les urbanitzacions, en aquest cas. Això és una història llarga i un d'aquests veïns és l'Andrés Vergel, que és veí de la urbanització Creu Aragall Júnior de Corbera de Llobregat. Andrés, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Tú hace 37 años, ¿no?, que vives en esta urbanización.
Sí.
Siempre como primera residencia, siempre, ¿no?
Siempre, siempre ha sido primera residencia.
¿Cuántos vecinos sois en la urbanización?
Pues, a ver, somos en torno a unos 325 propietarios, que son parcelistas.
Ajá.
Y de estos, más o menos un 60-70% son primeras viviendas ya.
Bueno, y ahora parece ser que van a empezar las obras para instalar los servicios básicos, ¿no?
Sí, a ver, llevamos ya muchos años, por diversos motivos, tanto por la administración como también la comunidad, pues nos ha ido dejando.
¿Mm?
Y ahora sí, vamos a empezar a colocar alumbrado público.
De acuerdo, alumbrado público. Claro, en una urbanización sin servicios, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo ha sido hasta ahora?
Pues mira, al menos asfaltado,
¿sí?,
y la mayoría de calles tenemos. Pero claro, piensa que alcantarillado no hay, por ejemplo, es todo fosas sépticas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un vecino cuando tiene que vaciar una piscina o limpiar una piscina también, pues claro, ¿dónde va toda a parar el agua? Pues a las calles. Hay algunos también que esto ya no se tendría que hacer, que bueno, la lavadora, por ejemplo, pues también la desaguan en la calle. Y
claro,
esto, pues, ¿qué es lo que provoca? Pues el asfaltado que hay, pues que se vaya deteriorando y, bueno,
prácticamente
lo que vas haciendo es que las infraestructuras, pues, que, bueno, se vayan deteriorando.
Claro.
Si no hay una asociación detrás con unos vecinos que aportan voluntariamente para mantener, pues es mínimamente que hay un asfaltado mínimo seguro para que puedas llegar a tu casa sin baches, pues bueno, pues agradece. Y es un trabajo que, ya te digo, es de manera altruista. Y estamos ahí dando el callo para uno ser interlocutor entre ayuntamiento y asociación de vecinos para, bueno, al menos ir manteniendo la urbanización buenamente como se pueda.
Claro, Andrés, pero claro, sin puede haber problemas de salubridad, ¿no? Sin un alcantarillado, por ejemplo, esto que me comentabas de la lavadora o de la piscina, esto puede generar algún problema, ¿no?
A ver, crea conflictos a veces entre vecinos, porque claro, a ver,
claro,
estas cosas no se pueden hacer y ya por ordenanzas municipales tampoco se debería hacer. Pero claro, cuando hay esta carencia de servicios, pues estos problemas pues se dan a veces. Pero
claro,
si hubiera alcantarillado, pues el agua de la lavadora iría al alcantarillado.
Claro.
Si se tiene que vaciar una piscina, pues el agua de la piscina iría directamente al alcantarillado, por ejemplo.
Claro. Claro, a la hora de hacer las obras, esto al final, ¿quién lo paga? ¿El ayuntamiento? ¿Son los vecinos las que tendrán que pagar la cuota? Porque supongo que hay mucho jubilado, hay muchas personas mayores en la urbanización.
A ver, claro, esto al principio, pues claro, eran segundas residencias. La familia pues se compraba una parcelita, hacía su casita y venían aquí los fines de semana. Más o menos, pues bueno, pues se iba tirando. Pero claro, ahora esto se ha convertido en primeras residencias y claro, a ver, esta carencia de servicios que tenemos pues se hace más patente. ¿Vale? Eso no puede ser, por ejemplo, que en pleno siglo XXI, por ejemplo, hayan calles sin alumbrar todavía, cuando la ley de urbanismo exige alumbrado, asfaltado, alcantarillado, estos servicios básicos que hay algunas urbanizaciones, la mayoría, que carecen. Entonces, ¿qué es lo que me preguntabas, por favor?
Bueno, te preguntaba básicamente que esto al final, ¿quién lo financiará? Porque supongo que y pagáis un IBI que supongo que no será muy muy barato el IBI, pero claro,
en el
IBI entran los servicios. Claro, si no tenéis alcantarillado, si vais a poner el alumbrado público, la pregunta era, ¿esto quién lo va a pagar al final? ¿El ayuntamiento? ¿Entre el ayuntamiento y los vecinos? Por aquí van las cosas.
No, en principio, a ver, según marca la normativa, quien tiene que asumir la implementación de estos servicios son los propietarios de cada parcela. Así está hecha de momento la ley, pero claro, que también es el conflicto este que tenemos. A ver, pagamos un IBI, que aunque llega al ayuntamiento, que bueno, tenemos un descuento del 5%, pero a ver, muchos propietarios lo ven ridículo. Entonces, claro, pagar un IBI por unos servicios que tienes, pues también genera un conflicto y una disconformidad frente a lo que es la administración.
Claro, se paga un IBI por servicios que no tenéis, básicamente, ¿no?
Exactamente.
Porque os faltan exactamente qué servicios os faltan. Alumbrado público, asfaltado, aquí, alcantarillado.
Ver, aquí en la Creoragal Junior, ¿vale? ¿Sí? Porque somos unas 30 urbanizaciones aquí en Corbera y cada una va a su ritmo. Unas tienen los servicios y otras están ahí a medias y otras pues están en la casilla de salida. Aquí, por ejemplo, lo que nos falta pues sería alumbrado público, hacer las aceras, que muchas faltan, y alcantarillado.
Alcantarillado. Sería lo que faltaría ahí, justamente.
Sí.
Bueno, ¿y hay previsión? O sea, me hablabas del inicio de obras del alumbrado público, pero, por ejemplo, el alcantarillado, ¿hay alguna previsión de inicio de obras o algún proyecto?
A ver, está todo, se está hablando, se está mirando, pero claro, piensa que hacer un alcantarillado es levantar todas las calles.
Claro.
Aquí en la urbanización son 12,7 kilómetros de calle. Eso vale, a ver, el que menos va a pagar entre 30 o 40 mil euros. Estamos mirando diferentes opciones también, a ver si esto se puede, bueno, no sé, diferentes opciones que nos proponga la administración pública y a ver esto cómo lo podemos solucionar. Porque claro, es que pedirle 40.000 euros a un parcelista, más si está jubilado o la
claro.
situación económica que hay ahora, pues a ver, es complicado, es complicado.
Pues, señor Andrés Vergel, vecino de la urbanización Creoragal Junior de Corbera del Llobregat, oye, muchísimas gracias por explicarnos tu situación y la situación de la urbanización. Muy amable.
Pues muchas gracias. Que vaya bien. Buenos días.
Estem parlant d'urbanitzacions i saludem tot seguit a l'alcaldessa d'Olivella, la senyora Marta Verdejo. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant d'urbanitzacions que, parlant també amb diversos alcaldes, hem après que són recepcionades o no. Parlar d'il·legals no és correcte perquè la majoria no ho són d'il·legals a Catalunya. Com està la situació hores ara al seu municipi, a Olivella?
Bé, nosaltres precisament som dels que vam apostar o vam aportar, no?, amb el títol el fet d'urbanitzacions amb dèficits recepcionades o no recepcionades. Perquè poden haver-hi urbanitzacions que els ajuntaments ja les han assumit com pròpies, està prestant serveis, però tenen encara algun servei bàsic que no s'ha instal·lat, no? I pot ser el clavegram, l'enllumenat públic, i tot és una problemàtica que té una línia, no?, en la que podríem anar situant diferents casuístiques i per això és un problema tan, tan difícil de resoldre o que ha estat tan difícil de resoldre al llarg d'aquests 50 anys. No?
Perquè, clar, no estem parlant d'urbanitzacions com a segones residències. Hi ha gent
no.
que viu, clar, que està allà i el seu dia a dia és complicat si falten alguns serveis.
Clar, és la mateixa... La mateixa composició de les urbanitzacions, no? El nom mateix ja parla d'un model que ocupa molt de territori, és a dir, un model d'urbanització, no? amb molta superfície de territori, molts carrers molt llargs, poques vivendes, pocs habitatges, i això fa després difícil també poder aportar solucions sostenibles econòmicament i també sostenibles a nivell mediambiental també.
I a Olivella, això, quina és la situació? Perdoni, perquè a Corbera, per exemple, ens explicaven que tenien 30 urbanitzacions.
Sí, la singularitat d'Olivella és que tenim, som 5 urbanitzacions i un nucli urbà,
sí.
Però la nostra singularitat és que tot el municipi és una gran urbanització, diguéssim, amb una tramalla continuada, no? Perquè el nucli urbà, o el que havia de ser el nucli urbà, són les 40 cases del nucli antic, que és el que conserva encara una essència pues, quasi medieval, no? Amb el castell, casetes de pedra, és un conjunt idíl·lic. I les urbanitzacions van néixer a 5 quilòmetres, 6 quilòmetres d'aquest d'aquest nucli urbà antic, i fins i tot tenim una altra urbanització, la Plana Novella, que està en l'altre extrem, també a 10 quilòmetres del nucli urbà antic i a més de 15 quilòmetres de la resta d'urbanitzacions. No? Uh-huh. Tenim un terreny de 38 quilòmetres quadrats de territori, i perquè us feu una idea, Olivella té 100 quilòmetres de carrer i uns 2.200, en aquests moments potser 2.250 habitatges, que parla molt de l'extensió de territori i de la poca densitat i cohesió habitacional. No?
Bueno, el que està clar és que si falten això, alguns serveis en alguna d'aquestes organitzacions, un ajuntament com el d'Olivella no pot assumir això, a part...
No, i dues coses. O sigui, les urbanitzacions que no estan recepcionades, que són un sol urbà, bueno, per no parlar en tecnicismes, posem que no estan recepcionades, sí, independentment de la característica, són els propietaris els que s'han de fer càrrec d'urbanitzar-la perquè l'Ajuntament la recepcioni. I clar, estem parlant de que són parcel·les grans, no és territori compactat, i són molts carrers, i llavors el cost, doncs és el cost que vosaltres heu vist que aportaven en el manifest, no? Entre 30, 60.000, 80.000 euros per parcel·la, i això fa que sigui molt difícil tirar endavant aquests costos per part dels veïns. I més a més, quan en una situació com la d'Olivella, que són el 95%, o sigui, el pes econòmic del municipi està en les urbanitzacions, i que el que ingressem és molt difícil arribar o no, directament no arribem a cobrir els costos i les necessitats no només de manteniment, sinó d'inversió per posar el dia al municipi, sinó que amb tantes parcel·les buides és molt difícil arribar a fer que tothom pugui contribuir a fer aquestes quotes urbanístiques, no? Recondueixo que no estic explicant bé.
Sí, cap problema, digui'm.
Sostenir el cost d'urbanitzar és un cost d'un preu per parcel·la, doncs possiblement inassumible, perquè són entre 30 i 60.000 euros. I això fa que la possible morositat que pugui generar-se a l'hora d'abordar un procés d'urbanització fa que els ajuntaments ens tirem enrere perquè no podríem fer front a aquesta despesa que han de fer els propietaris. I quan són urbanitzacions que ja estan recepcionades, al tenir alguna mancança, doncs ja sigui d'enllumenat públic, la xarxa d'aigua que s'ha de renovar, això s'hauria de girar també mitjançant col·laboració, no? com contribucions especials, com les quotes dels pisos, no? Que tu pagues uns diners per fer el manteniment de l'edifici, no? Anar pagant el manteniment de l'ascensor, dels extintors, la neteja de l'escala, però si has de canviar l'ascensor o has de fer una despesa per arranjar la façana, això és una inversió que al final es genera per derrames, no?
Sí, sí.
En funció del coeficient, doncs, en els municipis com el nostre hauria de ser el mateix. És, al final, quan has de fer una inversió forta en renovar xarxa d'aigua o en pavimentació, hauríem de poder agafar la figura que es diu contribucions especials, que ja sé com la derrama, no? Una part l'Ajuntament i una part els veïns. Uh-huh. Si no podríem.
En tot cas, a l'abril hi ha una reunió amb el govern. Es parlarà de solucions, no només el canvi a la normativa, sinó també potser de finançament. I no sé si en aquest punt el de finançament o d'ajuda precisament als veïns podria entrar en joc l'Institut Català de Finances, no sé, amb préstecs tous, o no sé si podria anar en aquesta línia o...
Dos coses. Una, esperem el dia 20 d'abril per veure quina és la proposta que fa la Generalitat, que també és d'agrair que agafin una mica aquest problema i es posin a liderar o compartir amb els ajuntaments les fórmules de solucionar aquesta situació, perquè si no d'una altra manera no ens en sortirem, és un dels majors problemes del país. I el finançament, doncs sí, evidentment el poder otorgar crèdits tous als veïns perquè puguin tirar endavant amb aquestes obres pot ser una de les solucions. Però no és l'única, perquè les urbanitzacions també hi ha aspectes tècnics o administratius que poden ajudar a tirar-les endavant. Està des de flexibilitzar algunes condicions de les reparcel·lacions. Són urbanitzacions que possiblement no tindríem de fer tanta cessió de zones verdes o d'equipaments. I després buscar alternatives d'estàndards d'urbanització diferents i més flexibles que els de la ciutat compacta, ja sigui la distància entre fanals, ja sigui els paviments de plataforma única, que diguem, és a dir, sense voreres, tot una única plataforma, i sobretot també permetre en aquells llocs on es pugui la depuració individual autònoma en comptes com a alternativa de la xarxa de clavegram. Uh-huh. Que la xarxa de clavegram és el que si ara està al voltant del 35-40% del cost d'urbanitzar. És una part molt important del cost d'urbanitzar.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies.
I agrair a la Generalitat, eh? O sigui, agrair que puguin agafar, que agafin d'alguna manera la paella pel mànec ja d'una vegada per totes, perquè si no, no ens en sortirem.
Sí, sí. I, clar, que viuen persones. És que... I estem parlant de... Bueno, una quantitat important, gens menys preable, vull dir, clar, i a aquestes alçades dius, ostres, encara estem així, eh?
Bueno, perquè és una situació enquistada
i que
s'ha demostrat, perquè si no els ajuntaments sempre han fet alguna cosa per intentar millorar la vida dels veïns, és el nostre objectiu, no? Però la problemàtica, i sobretot perquè els ajuntaments que ens trobem en aquesta situació són petits, amb pressupostos molt minsos, amb molt poca musculatura econòmica, i llavors és molt complicat. Uh-huh. I bueno, necessitem aquesta aposta per tirar endavant ja una xacra que té l'urbanisme, que tenim l'urbanisme al nivell de país, amb les urbanitzacions. Vull dir, hem de poder donar resposta també perquè els veïns també s'ho mereixen i necessitem desencallar situacions enquistades.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la senyora Marta Verdejo, alcaldessa d'Olivella. Gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem ara mateix amb l'alcaldessa de Corbera de Llobregat, amb la senyora Rosa Voladeres. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Bé, estem parlant d'aquestes urbanitzacions no regulades. Vostè abans fora de micro m'ha fet aquesta precisió, que no il·legals, no regulades. Corbera és un dels municipis afectats, no? Quin és l'abast real d'aquest problema a Corbera?
Clar, nosaltres a Corbera, fruit de l'urbanisme dels anys 60-70, tenim 30 urbanitzacions. 30 urbanitzacions vol dir que tenim 5.000 parcel·les, perquè no totes les urbanitzacions són del mateix tamany. Llavors, nosaltres n'anomenem recepcionades o no recepcionades. Totes estan legals, estan en sòl urbà, però n'hi ha que tenen encara manca de serveis essencials, com pot ser, per exemple, el clavegueram. Llavors, en aquests moments en tenim 16 que encara estan pendents d'acabar les obres de clavegueram o d'altres serveis. En el cas de Corbera, això afectaria a 1.600 habitatges, és a dir, en aquestes urbanitzacions ja hi ha 1.600 cases construïdes on hi viuen 4.000 persones empadronades. Per tant, és un problema pel nostre municipi estructural. En aquests moments, amb la situació econòmica actual, doncs, és pràcticament inviable que un parcel·lista, un propietari, pugui pagar quotes urbanístiques per acabar les obres que anirien de l'ordre de 40.000 euros. Llavors, bueno, s'imposa trobar solucions que permetin, que això ho ha incorporat ara la reforma de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, fer les obres de mica en mica, per exemple, per serveis, per zones, poder-ho fer o... que els estàndards de construcció, és a dir, que les exigències es puguin rebaixar per fer-les assumibles econòmicament, a part d'ajuts que poguessin venir per rebaixar els costos de l'obra.
Mm-hmm. Perquè, clar, estem parlant d'això, que hi ha algunes urbanitzacions que els falten alguns serveis bàsics. Llavors, quin és el dia a dia d'aquests veïns? Perquè, clar, és complicat, sí.
Sí, nosaltres, per exemple, el que considerem essencial és disposar d'una xarxa de clavegueram, és a dir, que les aigües residuals, en aquests moments moltes cases el que tenen és una fossa sèptica que s'ha d'anar buidant periòdicament, això suposa un cost, hi ha un risc de mediambiental i tenim 1.200 habitatges que no tenen clavegueram. Per Corbera, la prioritat seria, primer, solucionar aquest tema. Llavors, el timing en aquest moment és complicat perquè no hi ha tampoc facilitats a nivell bancari perquè els parcel·listes puguin obtenir finançament i el tema està de quina manera doncs, aquestes 16 urbanitzacions no recepcionades doncs, podem posar-les i que en el termini, no? Podem posar un planning i que en el termini doncs, raonable de 10 anys poguéssim acabar-les totes. Eh? I per això doncs, necessitem resoldre primer el tema del finançament dels particulars doncs, o aportant facilitats, rebaixant els costos i ajudant des de l'àmbit públic el finançament.
Una vuitantena d'alcaldes, precisament, doncs, han signat com un manifest, per dir-ho d'alguna manera, on es reclama, doncs això, a part de regularitzar centenars d'urbanitzacions, doncs aportar solucions. I vostè també comentava, no?, ara precisament per on podien anar algunes d'aquestes solucions. Mm. A l'abril es reuniran amb el govern, oi?
Sí, hi ha una sessió, una macrosessió amb tots els municipis afectats, allà estarem. Clar, n'hi ha, jo que sóc una mica veterana a l'alcaldia, porto lluitant amb aquest tema durant molt de temps. És una de les poques vegades que des de la Generalitat es dona un pas decidit per intentar resoldre aquest tema, amb el qual és d'agrair, i tot i que el tema és complicat i té unes dimensions doncs, realment importants, doncs és el primer pas per intentar trobar solucions conjuntes, perquè això és evident que els municipis en solitari doncs, difícilment podem abordar aquest tema.
Perquè a part de la reforma legal està el tema efectivament finançament. Podria jugar un paper important en aquest sentit l'Institut Català de Finances, que sé jo, amb crèdits tou es plantejarà alguna possibilitat?
Sí, això és el que sembla que s'està plantejant. Pot ser. O sigui, jo crec que no hi ha una solució miraculosa, sinó que seria trobar una sèrie de mesures que, sumades totes, fessin possible que això tiri endavant i no s'estanqui. El problema de no tenir tots els serveis en una urbanització va més enllà de un problema dels veïns que hi viuen, és a dir, un entorn que es degrada perquè no té serveis, perquè hi ha carrers sense asfaltar, que cada dia està pitjor, això és un problema del municipi, de tot el municipi, no només dels barris o de les urbanitzacions que ho pateixen, perquè des de l'Ajuntament doncs, s'han de fer actuacions de manteniment, legalment és complicat perquè si la urbanització no està recepcionada, l'obligació del manteniment també recau en els parcel·listes i això és bueno, un perill de degradació no només física, sinó també socioeconòmica de l'entorn. I, per tant, això ho hem de totes intentar revertir-ho.
Bueno, de fet, vostès parlen del primer problema urbanístic de Catalunya. Així és com l'han definit.
Sí. I per les dimensions que té i per la difícil resolució, doncs sí. Segurament jo situaria potser en primer lloc la manca d'habitatge i després potser vindria aquest.
Això. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a l'alcaldessa de Corbera de Llobregat, a la senyora Rosa Boladeres, per aquests minuts que ha estat amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem també de l'eclipsi que hi haurà a l'agost, concretament el dia 12 d'agost. Però la pregunta que més ens fem és: el podrem veure des de Catalunya?
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una gran recompensa
es un mapa de la isla de las cabezas cortadas, el tesoro enterrado de un barco de oro español.
Para una gran aventura.
¡Me encanta!
La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Aquest estiu 2026 viurem un episodi únic, un eclipsi, però hem de tenir en compte que no el podrem veure des de qualsevol lloc. Ara, aquí al matí del cap de setmana, parlem des d'on el podrem veure i si és que hem de sortir de viatge o què.
És un aconteixement d'aquests que estem parlant ja. Jo recordo que la primera xerrada que vaig fer sobre això, sobre l'eclipsi solar d'aquest any 2025, que serà visible des d'aquí, des de Catalunya, des de la part sud de Catalunya, principalment, doncs la vaig fer el 2021. Fa 5 anys ja vaig fer la primera entrevista xerrant sobre aquest eclipsi. Imagineu si ha passat temps i l'expectació que està generant tot allò. Bé, no fa gaire, ja la Generalitat de Catalunya va donar uns consells sobre llocs idonis per poder anar a veure aquest eclipsi. Insisteixo, sempre que no estigui núvol, suposo que amb un cel a ple agost, sense núvols, encara serà una cosa millor. Però en parlem. En parlem de com serà, com es veurà, des de quina forma. I a més, és que no serà l'únic, perquè penso que l'any que ve i l'altre tenim un altre. Bé, parlem de tot això i traiem l'aigua clara, com sempre, amb l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, José Miguel. Muchas gracias por invitarme.
Supongo que expectante, ¿no? Como todos, ante un eclipse de esta magnitud. Un astrónomo, para esto debe ser algo increíble para un astrónomo, ¿no?
Hombre, yo creo que esto es increíble para todas las... Un eclipse total es increíble para todas las personas, para el lego en astronomía, porque el eclipse total es el espectáculo del cielo más especial, porque tiene un componente emocional muy grande. Los demás no tienen ese componente emocional. Este sí, un eclipse total tiene un componente emocional muy, muy elevado.
En Cataluña será visible sobre todo desde la parte sur, ¿no?
Sí, sí, y claro. Pero entonces eso, yo creo que eso hay que, digamos, moderarlo un poco, porque no nos podemos dejar llevar por el entusiasmo.
Pues venga, moderemos y explícanos cómo verlo, qué hay que hacer, a qué hora será todo esto. Explícanos una mica.
Exacto. Mira, una cosa, este eclipse en el contexto mundial no se verá sino prácticamente en España, porque de resto se verá en Groenlandia o en Islandia, en sitios en los que la predicción del tiempo no es muy buena, que tampoco son sitios donde es muy fácil ir, etcétera. Entonces se verá solo en España y el eclipse morirá en Baleares. Entonces nosotros estamos en la parte final del eclipse, se verá en el atardecer, ya al anochecer se verá.
Ajá.
Entonces eso hace que tengamos que ser muy cuidadosos con la información para poder buscar un lugar adecuado, porque no estamos en un lugar especialmente bueno, estamos al final.
Ajá.
Cierto, los mejores lugares son los que están en la mitad del eclipse, pero este caerá por allá arriba en el océano. Entonces aquí estamos en el extremo, hay que buscar el sitio. Y yo creo que para el sitio no han dado una información adecuadamente buena, porque nos estamos dejando llevar de la emoción.
Entonces, ¿cuál sería el sitio adecuado? Ahora me estás dejando un poco fuera de juego. Entonces, ¿hacia dónde hay que hacer?
Mira, hay que decir esto. Para España este eclipse es súper especial, porque es que por aquí no pasa un eclipse desde hace un siglo. Entonces, claro, es muy especial. Pero en un contexto de todos los eclipses que se dan en un siglo, este es un eclipse más bien mediocre, digamos, porque es un eclipse muy, muy corto.
¿Sí?
Es muy corto. Piensa que los eclipses pueden llegar a tener hasta 7 minutos de totalidad y este va a tener un minuto largo.
Caray.
De manera que, bueno, entonces, en ese sentido, eso hay que decírselo a la gente. Van a ver un minuto y medio de eclipse si se colocan en el centro de la trayectoria. ¿Cierto? No hay que ver la trayectoria completa, sino el centro de la trayectoria. Y entonces yo tengo una fórmula para que la gente de a pie pueda ponerse en el centro de la trayectoria sin necesidad, sino de un mapa.
Adelante, pues vamos a ello.
Mira, el centro, la línea central de la trayectoria, que es el mejor sitio, es coger un mapa de España y trazar una línea recta que pase por Oviedo y por un poquito al sur de Soria. Un poquito. ¿Bien?
Oviedo,
luego, desde ese punto hasta Palma de Mallorca. Esas dos líneas que forman un grupo, son casi una recta, son el centro de la trayectoria. Entonces, allí es donde se debe colocar una persona. Si no se puede colocar en el centro, pues lo más cerca del centro, con unos límites. En el norte, puede trazar una línea paralela a la que ya trazó, que pase por ejemplo, por Lleida.
Ajá.
Esa línea sería el centro. De ahí hacia el centro está en la totalidad.
O sea, yo estoy viendo aquí, me ha abierto el mapa, ¿no? Y estoy más o menos mentalmente, sin haberlas trazado, he abierto el Google Maps y esto me daría más o menos Vinaroz, La Rápita, Amposta, toda esta zona me daría como centro más o menos.
Sí.
Tortosa, sí, la zona del Delta del Ebro.
Castellón de la Plana.
Castellón, toda esta zona.
Más o menos en el centro, Teruel estaría más o menos en el centro. Bueno, entonces, límite de la totalidad. Mira, hago un paréntesis. Hay una diferencia muy grande entre estar dentro de la totalidad y fuera de ella, por cerca que estemos. Si estamos fuera, pero muy cerquita, el eclipse deja de ser total y se le pierde el encanto emocional. Si estamos dentro de la trayectoria, hay encanto emocional. Bueno, claro. Entonces, límite superior de la trayectoria, paralela a la recta central y que, o a la línea central y que pase por Bilbao y Lleida, por
de
ejemplo.
Acuerdo. De acuerdo.
El límite sur, línea paralela a la central que pase por Madrid. Ya Madrid está por fuera.
De acuerdo.
Bueno, entonces ya tiene su trayectoria. Mientras más en el centro, mejor. Ahora, hay un componente del que no han hablado, que es que a mí eso no me cuadra, eso hay que decirlo a la gente. Entonces, ya han dicho, en Palma de Mallorca el eclipse dura un minuto 40. Y eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Que el eclipse está a 2 grados sobre el horizonte.
O sea, está el sol está muy bajo a esa hora. O sea, hay que ir a una parte de la isla para poderlo ver totalmente, ¿no?
Y la posibilidad de nube, mientras más bajo, es mayor. Entonces, hombre, ese no es un sitio bueno para verlo. Para que nos decimos, no nos digamos mentiras. Es un, que se verá que hay un eclipse, sí. Que dura un minuto 40, claro, la teoría es muy bonita. En la práctica, está en todo el límite. Por ejemplo, en Castellón de la Plana, el eclipse estará a 4 grados sobre el horizonte. Entonces esto nos dice que mientras más nos vamos hacia el norte, más alto sobre el horizonte estará y entonces tendremos mejor posibilidad, menos posibilidades de nubes. Por ejemplo, en Gijón, estará a 10 grados. Entonces mira la diferencia.
Claro, la diferencia es importante.
La altura sobre el horizonte, te mencioné. No he podido encontrar una página en que hablamos de altura sobre el horizonte.
Vale, entonces por ejemplo, lo veremos mejor en la Senia, entrando dentro de los límites de Cataluña, en la Senia lo veremos mejor que en las casas de Alcaná, que está en la costa. La Senia está más hacia el interior, entonces ahí estará un poquito más por encima del horizonte. Sí,
estaría más. Mira, para tener una idea, en Teruel, que está pues muy en el límite de Cataluña, en Teruel está a 5 grados, en Castellón de la Plana a 4, pero es que cuando estamos hablando de tan poquitos, un grado es mucho.
Sí, claro, en este caso sí.
Claro.
Es decir, sí. Que en la costa, por ser el delta del Ebro y todo esto, tendremos el sol prácticamente a unos 4 grados. O sea, que tenemos que ir hacia la puesta de sol en un sitio donde podamos ver la puesta de sol. Ese sería lo primero, porque estará muy bajo.
Es bajo, muy bajo. Entonces, hombre, el que tenga la posibilidad y en fin, que se vaya mientras más arriba mejor. Yo me iría para Oviedo. Perfectamente. Valencia todavía está bien, León, Burgos. Cataluña está en la trayectoria, está muy bien. El eclipse nos pasa por esto, es un privilegio.
Pero estará muy bajo el sol. Claro,
estará
muy bajo.
Exactamente. Sí.
Esa sería la clave de todo, ¿no? Entonces, luego, una vez más o menos saber dónde nos tenemos que situar, pues ha quedado bastante claro, ¿cómo hay que mirar el eclipse? Porque supongo que lo que hay que hacer es protegerse.
Claro, por supuesto. Entonces, mira, el eclipse tiene dos partes. Uno, la parte astronómica, que es ver cómo la luna tapa el sol y lo va tapando poco a poco, lo va tapando hasta que se oscurece el todo. Cuando se oscurece el todo, aparece lo que se llama la corona solar, que es alrededor de la luna una luminosidad y después empieza a desaparecer poco a poco, que es la parte parcial. Entonces, durante la parte parcial hay que filtrar con un filtro adecuado homologado. Filtros homologados que los pueda conseguir en cualquier parte. Pues un cristal de soldadura eléctrica.
Ajá.
Del número 13 o 14. Cristal de soldadura. Eso es un filtro buenísimo porque está diseñado para eso. O en una tienda de astronomía, pues conseguir un filtro para el eclipse homologado, que lo venden en hojas de papel, que es una especie de papel de Mylar como aluminizado. ¿Sí? y es homologado para eclipses. Y de ahí recorta los trocitos, los pega de una cartulina, hace un trabajito pues de manitas muy sencillito. Y entonces ponerlo durante la parte de la parcialidad. En la totalidad sí puede uno mirar sin filtro, incluso tomar las fotos sin filtro, durante la totalidad. Pero estar prevenido porque vendrá otra vez la segunda parcialidad. Claro. Cuando se está alejando y tiene que volverse a poner el filtro, porque si no, los ojos sufren.
Claro, claro, esto es peligroso. Ostras, pues será interesante, será un evento de estos fantásticos que no se ve en España desde hace más de un siglo y lo veremos esto, este día 12.
Sí. Mira, por ejemplo, la persona que no se pueda desplazar y se quede, en Barcelona, hombre, verá un eclipse del 99 y pico%. No se le oscurecerá, ¿cierto? Entonces se perderá pues como la parte funcional, que es la segunda parte del eclipse. El eclipse tiene dos maneras de verlo. Uno, la parte astronómica, y otro, la parte emocional, que es impresionante. Mira, he visto, yo estaba en 8 eclipses, he visto personas que se ponen a llorar. Así. Y uno dice, ¿pero por qué lloran? ¿Por qué lloran? Porque es que eso produce un efecto muy, muy curioso. No lo sé describir. Yo tengo emoción.
O sea, emociona, supongo que emociona y si te dedicas todavía mucho más emociona.
Y uno no sabe por qué se está emocionando. Es como entrar a la Sagrada Familia, que tú ves aquello y eso te produce un éxtasis, ¿no? Entonces, eso se pierde si uno prospera de la fe.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
En Barcelona no habrá eso, pero el eclipse se oscurecerá un poquito, digamos, para establecer. O sea, el fenómeno es extraordinario, es extraordinario.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra, oye, muchísimas gracias por esta charla y por explicarnos estos detalles para tomar buena nota. Muy amable.
Muy bien, con mucho gusto.
Estem parlant d'aquest eclipsi solar que es podrà veure a l'agost, en ple mes d'agost, i on es podrà veure millor és a les comarques del sud, especialment de Tarragona. I quin impacte pot tenir això en el turisme? El que es diu, no?, el turisme d'eclipsi. Doncs en parlem ara mateix amb el Xavier Guardellà, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El cert és que es va parlant molt i molt i molt d'aquest eclipsi, que es podrà veure especialment en les comarques de l'interior. Han dit que com més a prop de la costa es podrà veure durant menys temps, no que no es vegi bé, però menys temps igual pot haver algun núvol. En tot cas, han notat, tenint en compte que a Tarragona i especialment a l'interior es podrà veure molt bé aquest eclipsi, un increment de la demanda, o com ja de per si és una destinació molt turística, doncs si fa no fa, i en ple mes d'agost, doncs com en anys anteriors.
Bé, tu ho has resumit d'alguna manera. Està clar que hi ha dos efectes. Un, que estem parlant de la setmana segurament més forta de l'any, perquè és la setmana del 12 d'agost, diguem-ne, que aquest és una setmana que normalment l'ocupació ja és altíssima. I a més també estem parlant d'una zona, no?, un destí com és el nostre, un destí turístic, que ja normalment ja tenim molta gent, és molt més difícil de detectar. Clar, si això passés el 6 de novembre, segurament sí que diríem, ostres, què passa aquest any, tu, que tothom està demanant el 6 de novembre, però el 12 d'agost, evidentment, és molt difícil. A més, avui en dia que tot va molt per xarxes i que va molt per internet, per entendre's la reserva, encara és més difícil saber moltes vegades el perquè de les coses, no? I com que ja dic que és una temporada ja sempre molt alta, no notes un pic. És possible que hagi hagut una antelació, que la gent hagi reservat una miqueta abans. Sí, però també com que és temporada alta, la gent ja s'hi posa abans. Perquè si tu vols buscar una reserva pel mes de setembre, vas més relaxat perquè saps que segurament tindràs oferta disponible. Clar, la setmana del 15 d'agost, per entendre'ns, ja saps que és una setmana que és complicada, llavors t'hi poses amb més temps. Però igual nosaltres ens és una miqueta difícil. Sí que és cert que parlant amb càmpings o amb hotels o amb cases de rurals de l'interior, sí que ens diuen que aquest any és possible que se'ls hagi omplert una mica abans del que s'omplia en un any natural, no? Uh-huh. Però és molt difícil detectar si això és per l'eclipsi.
Uh-huh. I en quant a preus? Perquè hem llegit informacions que diuen que, bueno, que alguns establiments estan aprofitant, entre cometes, d'aquesta circumstància. No vull dir de la província de Tarragona, però sí d'altres punts d'Espanya on l'eclipsi es podrà veure millor. No sé si també hi ha aquest increment de preus aquí a les comarques de Tarragona.
Jo crec que això pot fer llocs que no siguin destins turístics. I que diguem-ne, no acostumin a tindre clients, i aquest any, doncs, com que saben que això hi haurà més demanda, és possible que ho hagin pujat. Però, diguem-ne, el que és el nostre sector i el nostre destí, la Costa Daurada de Terres de l'Ebre, això no acostuma a ser habitual, perquè el preu de l'agost ja és un bon preu, i a més també hi ha molta repetició de clientela, clar. Tu si tens una família que cada any et lloga aquell bungalow, o que cada any t'alloga aquell apartament, o cada any t'alloga aquella habitació d'hotel, diguem-ne, li preservaràs, no aniràs a fer. A més, estem parlant d'un dia, clar. Si això fos una setmana, la diria, doncs, encara. Però per un dia és molt difícil, perquè, a més, jo et diria que l'agost és molt complicat. El que sí que és veritat és que segurament, però això ja passa el juliol i l'agost normalment, la reserva no serà per un dia sol, sinó que t'obligaran un mínim de reserva de 2 o 3 dies. Però això també és habitual en temporada alta.
Bueno, en tot cas, l'eclipsi ajuda i bueno, es pot aprofitar no només el sector hoteler, no? Sinó també els restaurants, les botigues, vull dir que és una oportunitat, evidentment, important.
Sens dubte, amb això del turisme ja és habitual. O sigui, quan tu, per exemple, quan hi ha un event, el que sigui, si en aquest cas, doncs, perquè és un event, diguem-ne, climatològic o astrològic, però en qualsevol altre tipus d'event, històric, cultural, de qualsevol tipus, hi ha un efecte que és l'efecte del client no habitual. Diguem-ne, aquí el client que ja és habitual ja coneix el territori i el repeteix perquè li agrada. Però el client que no és habitual, perquè potser no hi vindria mai a la vida a Tarragona, ni a la Costa Daurada, ni a Terres de l'Ebre, pel que sigui, perquè ell veraneix en un altre lloc, o perquè li és difícil, o perquè no li atrau inicialment. Clar, com que som un destí molt bo i punter, tenim moltes infraestructures preparades pel turisme, clar, ens succeeix. Això es nota molt, per exemple, amb els events esportius. Ens diuen, els que organitzen els events esportius, que imaginem un senyor de León, una família de León, que no vindria mai a la Costa Daurada ni a Terres de l'Ebre. Resulta que el seu fill juga a futbol un torneig aquí i els hi toca, per desgràcia d'ells, els hi toca vindre aquí a veure el nen jugar. Clar, llavors, coneixen el territori, coneixen el destí, i diuen, ostres, m'agrada això, no m'ho hauria pensat mai. Mira que bonica les muntanyes, que bonica és el mar, el que sigui, i repeteixen. Això ens ho diuen moltes vegades, que la vinguda a un torneig al març o l'abril, moltes vegades es repeteix amb una reserva per més endavant. Això succeirà, també. Hi ha molta gent que coneixerà la Costa Daurada de Terres de l'Ebre perquè ve atret per l'eclipsi i que digui, ostres, això no ho coneixia, ho converteixo en un destí que puc vindre alguna vegada més.
Repetim. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Xavi Guardià, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs demà dijous tanca Alimentària. Estem parlant, quan parlem d'alimentària, estem parlant, per situar-nos així en grandes rasgos, estem parlant de la fira d'alimentació més important de tot Espanya i la tercera d'Europa. Aquesta és la dimensió de la que estem parlant en qüestions d'alimentària. I a més, aquest any, ja per efemèride, el detall que fa 50 anys, mig segle. És més guai dir 50 anys perquè en qüestions d'edat dius tinc 50 anys, queda com més guai, però si dius tinc mig segle ja quedes com un semimòmia, o sigui, vull dir, deixem uns 50 anys, que en cas d'una fira és una bona senyal. Això sí que és una bona senyal, dir té mig segle de vida alimentària. Però bé, quines novetats hem viscut aquest any al Saló i com ha estat la situació? Quina és la perspectiva? Ha afectat o no ha afectat tota la crisi geopolítica que estem patint? En parlem i fem valoracions amb l'Anna Canal, que és la directora d'Alimentària. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, què tal?
Primer, per la part que et toca, felicitats pel mig segle de vida de la fira.
Gràcies. Bueno, feina de tot un equip i tota una indústria conjunta.
I tant.
Realment és un bon moment, és un bon moment de celebració.
Home, és que estem parlant de si parlem d'Espanya com en conjunt, estem parlant d'un país molt ric en qüestions de gastronomia, llavors és molt lògic que hi hagi una fira tan important com Alimentària al país.
Correcte. Bueno, de fet, com bé has dit a l'inici, és la principal fira d'alimentació a Espanya i una de les principals a nivell mundial. Que molt bé que la tinguem aquí a Barcelona, la veritat.
Clar, una de les qüestions que sempre criden força l'atenció a la fira són les novetats, les coses que es presenten en qüestions d'alimentació. Permet que comenci per aquí abans de valorar coses més. Però quines novetats quasi curioses s'han vist avui a Alimentària aquesta edició?
Bueno, Alimentària pots veure a qualsevol passadís, a qualsevol estand, pots veure novetats que van molt alineades amb les tendències del mercat, el que el consumidor exigeix cada vegada més, i realment és un moment en què tota la indústria aprofita per donar a conèixer les seves novetats i de més. Jo et diria, no sé si per no citar-ne alguna en concret, realment, però bueno, són tot tendències o productes que van molt enfocats a el que són a tendències, ja siguin innovació de productes, innovació tecnològica o nous formats i de més. I molt centrats tots ells amb tot el que és la sostenibilitat, cada vegada ho veiem, ja no és una tendència, jo diria que quasi és una realitat, no? A nivell de sostenibilitat, amb nous ingredients, ingredients que redueixin el desperdici alimentari.
Correcte, amb el benetament alimentari segurament seria un dels focus principals, no?, aquest tipus de fires.
Correcte, sí. Molt producte enfocat en economia circular, saps? Aprofitament dels subproductes, optimització de tot el que seria transport i de més. Cada vegada anem veient més tendències centrades en aquest aspecte, així com amb la salut. Vull dir, realment hi ha una gran tendència, ho podem veure, a qualsevol cantonada d'alimentària. També hi ha un espai específic on es mostren totes les innovacions, que seria Alimentària Hub. Ja et diria que molt centrades en tot el que és salut, plaer, experiència gastronòmica, productes amb més proteïnes, aliments funcionals, sense sucre, sense els nutricions personalitzades. Vull dir, està tot molt enfocat en aquest sentit i cada vegada més. Però no ens oblidem del plaer, també, eh? Vull dir que...
Home, no, menjar és un plaer sempre, eh? No oblidem.
Correcte,
Això que vagi per davant... Home, pels que es dediquen, ho entenc com a negoci, com a novetat, però pels que ho gaudim, sí. Per nosaltres és plaer, tot això és plaer. Per cert, quin volum de negoci es fa a Alimentària? Perquè un dels objectius d'aquestes fires, a part de mostrar tot això que estàs dient, és també fer contactes i crear volum de negoci, intercanvi i noves contractacions i contactes. No? A quin nivell ha estat aquest any?
Bueno, de fet, és el màxim objectiu, eh? Perquè per presentar novetats realment hi ha altres canals, a més de les pròpies fires. Aquí es tracta de generar negoci constantment entre empreses de diverses empreses i compradors. Llavors, una cosa que crec que és un fet diferencial d'Alimentària és un programa de compradors que organitzem, preguntem, escoltem molt el sector, preguntem a veure quins són els seus països target on adrecen les seves o volen adreçar les seves exportacions. Llavors, el que fem és identificar aquests compradors dels diferents sectors de l'alimentació, ja siguin càrnics, siguin làctics o siguin dolços, els busquem arreu del món i els portem cap a Alimentària. O sigui, subvencionats en viatge, amb allotjament i de més, per provocar totes aquestes reunions. Vull dir, hi ha més de 14.500 reunions programades que nosaltres puguem, diguéssim, d'alguna manera controlar, però n'hi ha moltíssimes més. Vull dir, a part d'aquests 1.500 compradors que identifiquem amb noms i cognoms, n'hi ha molts altres que venen ja per inèrcia pròpia.
Clar, estem parlant d'un impacte econòmic calculat a la ciutat de 180 milions d'euros.
Correcte.
Això és una passada, està molt bé, no?
Està molt bé, està molt bé.
Està molt bé, està molt bé. No, no... Home, és mig cicle d'enamorament alimentari en Barcelona, no? Quines són les claus d'aquest èxit?
Mira, jo crec que, José Miguel, que les claus de l'èxit seria escoltar molt el sector, veure com ha anat evolucionant al llarg del temps i com Alimentària s'apropa al sector, l'escolta, i és al final una plataforma on te posar en valor totes les necessitats i tots els reptes als quals s'enfronta, no? I llavors jo crec que caminar conjuntament de la mà amb tota la indústria, saber entendre les necessitats que hi ha per cada... Ja et dic, de manera sigui transversal com de manera vertical per cadascun dels sectors i subsectors. Jo crec que caminar conjuntament és l'èxit d'uns 50 anys de trajectòria.
Són 50 anys d'Alimentària en productes i, per acabar, no sé si totes les notes que m'explicaves al principi de maneres de cap on foca el sector, no sé si aquest any també s'ha mirat molt el tema salut. Dues coses. Primer, la salut dels ultraprocessats. No sé si fins a quin punt tot això entra, no entra, com es va, com es presenta Alimentària, aquest tipus de productes. I després, ja en clau catalana, si el virus de la pesta porcina afecta o atabala una mica el sector. No sé com si s'ha viscut d'alguna manera això a Alimentària.
Bueno, es veu perquè al final són temes a l'ordre del dia amb el món de l'alimentació, amb la qual són temes que preocupen i que ocupen, amb la qual a qualsevol xerrada, a qualsevol foro, ja sigui en aquest cas, en el cas de la peste porcina, qualsevol foro que hi hagi o qualsevol xerrada, evidentment és un tema a l'ordre del dia que s'ha de tractar i penso que els organismes competents en aquest sentit doncs, ho estan fent correctament i amb el ritme que toca. I a nivell de productes ultraprocessats doncs, també és un altre tema a l'ordre del dia. Cada empresa evoluciona i treu productes al mercat com considera que les demandes cadascú fa d'alguna manera la seva forma, saps? Vull dir, aquí d'alguna manera Alimentària sí que és com a plataforma de referència, ho recull i ho ha de recollir tot i...
És un aparador, és un aparador per les diferents empreses. La darrera pregunta que et faig, Anna, és sobre el context internacional. Si aquest cacau que hi ha ara a Iran i tot l'enrenou que tenim a sobre està afectat d'alguna manera la fira aquest any.
Bueno, ha afectat, evidentment, que qualsevol conflicte geopolític afecta quan estem parlant d'una fira a nivell internacional. Uh-huh. I llavors, a nivell d'expositors, hi han hagut tres baixes. Vull dir que en aquest sentit no ha afectat de gran manera. Sí que ens ha afectat amb una part de visitants que provenien o procedien de llocs concrets d'Orient Mitjà on estava el conflicte i efectivament no podien volar.
Clar.
D'altres que sí que venien del sud-est asiàtic i de més, aquests per sort els hem pogut reconduir i que volessin i arribessin a Barcelona per altres vies. Vull dir que en aquest sentit tampoc una afectació gran no hi ha hagut perquè hem tingut la capacitat de reaccionar al respecte. I també per d'alguna manera la diversificació que et deia al principi de que busquem compradors arreu del món, amb la qual també el fet de poder diversificar minimitza una mica l'impacte en aquest sentit, saps? Però efectivament és un tema
seriós i dur, eh? Sí,
que
sí.
El tenim sobre la taula, sí. Exacte.
Anna, doncs moltes gràcies. Et veig molt contenta per l'edició d'avui, així d'aquest any. Així que felicitats i fes l'extensiva a tothom per aquests 50 anys i un nou èxit d'aquesta edició d'Alimentària.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Parlem d'una de les tradicions més catalanes que hi pot haver al planeta Terra. Bé, a Catalunya, en aquest cas. Tenim moltes, eh? Tenim unes quantes... Una calçotada, per exemple. Seria la mona. La mona, que seria més de l'art mediterrani, però també és això és un què molt, molt català, no? Molt, molt nostre. I de tradicions, a part de la sardana, tenim els castells. Els castells que tenen tota aquesta ciència, tota aquesta forma i manera, i que quan veus els guiris que venen a Catalunya... I bé... Els d'aquí, quan venen de fora de Catalunya, ja flipen una mica, però saben de què va. Però quan venen de fora, d'Espanya, és a dir, un estadounidenc o un xinès, i veuen els castells allà, vaja, lo flipen, és allò que diuen... ¿Qué hace esta gente? ¿Y per què posen aquell nano allà dalt? Bé, doncs, en parlem de Castells i en parlem sobretot d'aquesta tradició, però en parlem des de la vessant de la seguretat. Ja sabeu que no us estranya habitualment, pot passar que un castell caigui. I que quan cau un castell, en funció de com i de quina manera, una mala caiguda pot fer-te mal, no? Que caiguis, de quina manera. I sobretot, la preocupació principal ja des de fa un temps, des d'un greu accident que hi va haver, doncs és la seguretat de l'enxaneta quan puja a dalt de tot. Des d'un desgraciat accident, doncs es va posar doncs un casc. L'enxaneta puja amb un casc doncs, per protegir una mala caiguda, sobretot d'una part sensible com és el crani. Bé, doncs aquest casquet s'està modernitzant. S'està modernitzant no per una qüestió de modernitzar-se, sinó per ser més segur. Aquest és el cas. Doncs en parlem del què, de com es pot fer més segur aquest casc, i en parlem amb la Sílvia Simó. La Sílvia Simó és la responsable de l'àrea mèdica de salut de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sílvia. Per què es va decidir, o en quin moment s'ha decidit que s'havia de millorar, o modernitzar, o protegir més, o buscar un nou disseny de casquet per l'enxaneta?
Sí, doncs mira, ara aquest any es compleixen 20 anys des de l'inici de l'ús del casc amb la canalla castellera, no?
Sí.
Com ara explicaves, doncs fa 20 anys es va incorporar aquest element de protecció passiva, no? Que utilitza tota la canalleta, no només l'enxaneta, sinó també l'acotxador i els dosos, que és el que diem el pom de dalt, l'estructura més alta del castell. És veritat, això que comentaves, no? Que aquest malaurat accident de fa més de 20 anys va ocórrer. En aquell moment ja estàvem desenvolupant el casc casteller, però encara no havia arribat a totes les posicions de la canalla ni a totes les colles, no? Mm. I és veritat que aquell accident va precipitar que aquest casc s'utilitzés ràpidament, de forma generalitzada, que s'acceptés el seu ús a tots els àmbits.
Clar, que en aquell moment era un moment delicat en aquella... Perdona que t'interrompi, era un moment delicat en aquella època perquè deies, ostres, un casquet... No tenien del tot clar, si és veritat que s'estava desenvolupant o mirant les mesures de seguretat per una mala caiguda.
Exacte.
Però és veritat que en aquell moment tot això es va precipitar...
Era molt trencador, no?
Clar,
era
no, però clar, en aquell moment els que som aficionats als castells miraven allò i deien, ostres, un casc... Quedava una mica...
Estrany.
Sí, estrany, sí, correcte. Aquesta possiblement serà la paraula, però evidentment la seguretat va per davant de coses estranyes.
Sí, i fixeu-vos que això ha canviat en molts altres àmbits, no? Abans no era estrany veure gent pujada sobre una moto sense casc i ara ens tiraríem les mans al cap, no?
Correcte, correcte.
O anàvem sense cinturó als seients de darrere d'un cotxe i ara no se'ns acudiria.
Ostres, Sílvia, m'estàs fent molt vell recordant aquestes coses, perquè jo recordo quan s'anava sobretot a la part de darrere dels cotxes no hi havia un cinturó de seguretat. No existia això.
Doncs això és el mateix. Els castells evolucionem com una activitat de cultura popular molt tradicional, però viva i actual, evolucionem de la mateixa manera, no? I què millor que 20 anys després d'aquella gran revolució en la seguretat del món casteller, on en 20 anys no hem tingut cap lesió amb canalla que hagi condicionat seqüeles, imagina't, poques activitats poden dir això. És una activitat que és veritat, com deies, que tenim un risc, que de tant en tant, només un 3%, però de tant en tant un castell cau, i és molt espectacular, no? És molt espectacular una caiguda d'un castell.
Sí, sí.
No sempre és greu com podria semblar, no? Però hi ha altres caigudes que poden semblar menys espectaculars, un cop, no? O una caiguda amb una bicicleta o amb un monopatí, amb un casc o sense posar o mal posat, pot tenir conseqüències més greus, però és igual. El món casteller fa molts anys...
Sí, sí, és curiós això. Perdó que torni a interrompre, perquè ara és que vull anar puntualitzant aquestes coses, que és veritat que moltes persones, com veuen que quan cau un castell, és veritat, aquesta espectacularitat, diuen, s'han fet mal.
Sí.
Però no hi ha tantes lesions com pugui semblar davant l'espectacularitat d'una caiguda d'un castell, no?
Evidentment, hi ha moltes petites contusions, però lesions importants són excepcionals. Les lesions que nosaltres anomenem lesions potencialment greus, no vol dir que hagin acabat sent greus, però que considerem que ho podrien haver estat, no? Perquè és una zona delicada o per l'impacte, són molt, molt rares.
I aquesta, quines són les lesions habituals que poden hi haver quan cau un castell?
Bàsicament, el que hi ha són contusions i contractures, és a dir, cops. Cops en extremitats, pot haver un cop al cap, però un cop, un nyanyo, que diríem, no? Un petit cop, no?
Sí.
I la majoria les reben a la pinya. La majoria de lesions estan a baix,
a baix,
no precisament a la canalla, que és un grup, si bé més reduït de persones, no? Perquè hi ha molta més gent a la pinya que al pom de dalt, que a la canalla, la canalla rep un nombre molt reduït de les lesions. Sí que és veritat que hi ha algunes on hi prestem més atenció, que són bàsicament les lesions a cap i columna. En aquestes ens les mirem molt bé i fa molts anys que des de l'àrea mèdica de la coordinadora de colles castelleres treballem per veure com les podem anar reduint. No sempre és amb elements de protecció com el casc, moltes vegades és millorant la posició dels castellers a la pinya, assegurant unes pinyes suficients, és a dir, que hi hagi prou gent, perquè al final la pinya és un gran matalàs, és el gran element de seguretat, és la pròpia pinya, no? Assajant molt, les colles fa molts anys que cada vegada assajant més i millor, de forma, en moltes ocasions, quasi semiprofessional, no? És a dir, una millor preparació física, perquè una bona estructura muscular t'evita moltes contractures, tot això són elements que fa molts anys que treballem. I, de fet, amb el casc, no?, que és potser l'element més visible i característic, més enllà de la faixa, que no és... No és pas decorativa, la faixa també...
No, no, la faixa és per protegir i per aguantar el que és la zona lumbar. Això és una d'aquestes peces claus.
Absolutament clau per tots els membres del tronc i de la pinya. Doncs el cas, de fet, ja fa, durant aquests 20 anys no és exactament igual que el cas de l'inici. S'hi han fet petites modificacions del sistema de com el lliguen, no? El sistema de retenció que diem. Les corretges ja ha canviat al llarg d'aquests anys, no? S'han revisat una miqueta mides, però el que sí que estem fent ara mateix, des del finals del 24 i durant tot aquest any passat i 2026, és revisar-lo a fons. Vam seure amb l'empresa que produeix el cas casteller, que el va fer des de l'inici, que és l'empresa murciana NZI, i amb aquesta empresa el que vam fer va ser seure i fer una revisió en profunditat. És a dir, anem a veure si hi ha materials nous que puguin funcionar millor que els materials que estem fent servir ara. Si la forma és la ideal, si les talles són les ideals. I estem en aquest procés de fer, vam estar mesurant més de 230 criatures, veure que els caps de la canalla que puja a dia d'avui segueixen sent els de fa 20 anys, assegurar que les talles els hi ajustin bé, assegurar que els materials són els millors. És veritat que el material del casc casteller és bastant únic i és molt efectiu perquè és un casc que per fora no és rígid. Entengueu que quan cau un castell, doncs una cosa molt rígida podria fer protegir el casteller que ho porta, però podria fer mal a la persona de la pinya. El casc casteller és tou o és... es pot deformar tant per dins com per fora. És un casc molt especial, no?
D'acord.
I amb això no hi haurà un canvi important. El que sí que treballem és en un canvi de que aquest nou casc que intentarem veure a plaça ja aquesta tardor o a partir de l'any que ve sigui un casc, primer, que s'ajusti millor als caps, a les talles més petites, que a vegades ara, per l'estructura que tenia, ballava una miqueta. Doncs aquest nou casc és un casc que s'assembla més al que ara porten els dosos, que està fet internament com per tres peces, que s'ajusten millor. I, a més, protegirà millor la part del front, que és aquí on hem identificat algunes lesions que, malgrat portar el casc, encara podrien ocórrer en casos molt raros, no? Doncs les celles, el nas, els pòmuls... El que farà aquest casc és no cobrirà tota la cara, però sí que taparà una miqueta més el front, i treballem en paral·lel per protegir millor nas i pòmuls i la zona de les celles amb un possible protector facial, que això sí que serà més trencador i més innovador. És una espècie de màscara, no?, que la gent que us agrada o que li agrada el futbol, i ho comparo amb alguns protectors facials que haureu vist amb alguns jugadors.
Futbol americà, de jugadors de futbol americà, no?, que porten aquell casc amb una mena de màscara que protegeix i tot això, no?
Sí, no, serà més aviat. Sabeu aquests jugadors que han tingut alguna lesió a la cara i que porten
com un antifaz? Ah, sí, tipus l'altre dia Lewandowski, quan va marcar un gol amb la màscara. Correcte, sí.
Clar, evidentment, aquest protector que estem intentant dissenyar conjuntament amb l'empresa de NZI, amb l'empresa que fa el casc, però també en col·laboració amb experts de l'Hospital de Sant Joan de Déu, és un protector facial que, clar, no serà fet a mida de cada nen. Heu d'entendre que hi ha centenars de nens a Catalunya que fan castells, que a més creixen molt ràpid, sinó buscar un disseny amb tres o quatre talles que s'ajusti al màxim de nens possibles i que pugui anar conjuntament amb el casc. És a dir, una peça independent però dissenyada per anar amb el casc des de l'inici. I amb això estem treballant aquest any amb molta il·lusió, perquè, a més, tenim tecnologia nova, tecnologia 3D i fotografia clínica que ens permet estar a un nivell tecnològic molt, molt important.
Home, és que del disseny del primer cas de fa 20 anys, ara, clar, la tecnologia, les maneres, les formes, materials, doncs s'ha desenvolupat moltíssim. És a dir, que segurament hi ha un bon què per fer-ho tot encara més segur. Doncs Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i salut de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, escolta, gràcies per comentar amb nosaltres aquest cas 2.0, aquesta evolució en la seguretat dels nanos. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantada de parlar amb vosaltres.
I en uns minuts parlarem també de micropobles i de la dificultat dels músics per poder treballar en entorns rurals.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Hola, me paso por el súper del Corte Inglés y hago la compra. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Me llevo una caja de 600 gramos de fresas de huertas españolas que está a 4,99 euros. Y suavizante y perfumador flor, que no tenemos. Y tienen la segunda unidad al 70% y se pueden combinar. ¡Aprovechamos!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13 o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem fa una estona, parlem ara de micropobles i de la dificultat que hi ha per trobar feina si formes part d'aquell entorn rural. Concretament, ho enfocarem a la part dels músics, els artistes.
Quan parlem de població, parlem de que a Catalunya, per exemple, la Catalunya dels 8 milions de persones que ja els serveis no ens donen, pràcticament, si no els ajustem, si mirem on es concentra bona part d'aquests 8 milions de persones, descobrirem que l'àrea metropolitana de Barcelona s'emporta un percentatge elevadíssim d'aquest volum de persones. És a dir, hi ha una concentració humana a l'àrea metropolitana important. Després aniríem a les grans ciutats, capitals i demés. I què passa amb la resta? Perquè, ostres, mirant-ho així, queda molt territori català lliure. Queda molt espai aquí per viure i habitar. De fet, els pobles o micropobles encara subsisteixen. Són pobles, bueno, ja ho diu la paraula, de fet, moltes vegades hem parlat amb els micropobles i tota la problemàtica que hi ha davant la Catalunya despoblada, etcètera, etcètera, i què cal fer, no?, per intentar reequilibrar tot això en funció de moltes coses. Però bé, una de les parts és la cultura. La cultura. El poder atractiu de donar visibilitat als llocs I la cultura és un d'aquests camins. La música, per posar un d'aquests exemples, no? Ja no parlem només d'exposicions o el valor arquitectònic o arqueològic que puguin tenir molts d'aquests micropobles, sinó, a més, la cultura. Des de fa un temps va néixer el Festival Itinera, que precisament és una d'aquestes peces culturals que ajuden, doncs, aquestes poblacions. I parlem amb l'Agnès Fort, que és directora artística del Festival Itinera. Agnès, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, com neix el Festival Itinera? Quina necessitat volia cobrir des del principi?
Mira, el festival neix des d'una petita empresa que liderava en Marcel Marata, de la mà de l'Associació de Micropobles. És a dir, a nosaltres ens van xivar, entre cometes, sí, que hi havia unes necessitats detectades des de feia temps, suposo que per part de molta gent, però en concret per part de l'Associació de Micropobles, que és una associació que reuneix els micropobles que vulguin ser socis per tal de vetllar pels interessos, transmetre a les administracions públiques les realitats, etc, etc, etc. Dins d'aquestes realitats o aquestes mancances que es detecten, n'hi ha una que és la falta, més que d'activitat cultural, que et sorprendries de la quantitat de propostes i d'idees que es generen des de micropobles, hi ha una part que és aquesta necessitat d'ajuda,
sí,
en els criteris a l'hora de programar, conèixer altres propostes, i en el nostre cas, en el cas d'Itinera, ens van traslladar la part musical. Evidentment, com tu deies, la cultura té moltíssimes disciplines, l'art és molt ampli, hi ha disciplines que són més fàcils de programar. Doncs a nivell logístic, a nivell de contingut, són més digeribles o no, però la música és fàcil de portar a la gent, no? Té un atractiu de base que ja es fa proper, no? I llavors nosaltres vam agafar aquest reclam i vam crear el Festival Itinera.
I per què és tan important posar el focus en els micropobles?
Sobretot, per un cantó, perquè els falta, tenen una mancança de recursos humans en els ajuntaments que els permeti programar amb qualitat, no només fer la seva feina amb qualitat, no només a nivell musical, sinó a nivell de qualsevol part. Per tant, hi ha aquesta necessitat. D'altra banda, visibilitzar-los és clau. I un festival, com d'altres n'hi ha, no som els únics, que posa el focus en aquests territoris que ocupen tant en el nostre país i que són tan desconeguts, per lo bo i per lo dolent, perquè s'ha de fer ressò de les seves realitats perquè es pugui trobar solucions, però d'altra banda s'ha de fer ressò que existeixen perquè són espais preciosos que val la pena que la resta de la gent conegui a nivell turístic, a nivell patrimonial i a nivell potser d'habitatge, de dir, ostres, vull sortir de Barcelona, on puc anar? I tens un territori extens i fabulós.
Sí, sí, extens segur, vull dir, és que és enorme. És enorme. Sí, clar, aquí al festival ja acumuleu més, em corregeixes la xifra, més de 1.000 concerts, per aquí anem,
sí,
no?
Sí,
més o menys,
allà.
No?
Sí.
Per posar una xifra rodona, 1.000, ja queda molt maca aquesta xifra.
Està mal.
No, és malament, Però quan parlem d'impacte, quin impacte real heu detectat als territoris?
A nivell d'espectadors, potser vols dir, o a nivell d'impacte?
A nivell d'impacte, espectadors, de promoció, de posar el focus allà.
Sí, sobretot qui rep més impacte, evidentment, és el propi micropoble. És a dir, sí que hi ha una segona lectura o un segon rebot, una segona lectura o un segon rebot de tot això que passa, que és doncs, la resta de la població, que no són micropobles de Catalunya, s'assabenten que existeix aquest festival i, per tant, s'assabenten que existeix aquest territori, però l'impacte principal és en els assistents al concert. Llavors, la segona, diguéssim, variable que nosaltres aportem és música de qualitat. Normalment és de petit format, cada vegada anem agafant grups més grans si ens ho permeten els pressupostos dels ajuntaments i si ens ho permeten els espais, perquè un concert amb més gent també s'ha de vigilar a nivell de so, no? de qualitat de so. Però sobretot jo crec que el festival aporta aquesta mirada de començar a programar música que no sigui l'orquestra de Patxanga del 15 d'agost, que sona molt tòpic, però és així. O sigui, hi ha molts regidors o regidores o qui sigui de l'Ajuntament que ens contacta que ens diu, mira, ens funciona molt bé el del 14 a la nit o el 15 d'agost, però volem començar a fer coses diferents. Hi ha una inquietud, i no només perquè entri gent jove als ajuntaments, sinó gent de mitjana i més elevada edat, que tenen ganes de començar a programar coses diferents, perquè suposo que també els propis habitants ho demanen o ells se la volen jugar. I diuen, mira, Agnès, posa'm un grup de jazz a veure què passa.
D'acord.
Per dir-te alguna
cosa. Sí. Entenc perfectament. Mm-hmm. Quan parlem... Clar, què diuen els ajuntaments quan veuen aquestes coses i el públic dels micropobles? Com ho rep, això? Per exemple, ara em parlaves d'un grup de jazz, per posar un exemple. Mm-hmm. Això com ho reben?
Mira, en el quasi que diria que el 80% de les programacions que fem estan molt acordades entre ells i nosaltres. És a dir, no trien a cegues el grup i diuen, a veure què passa. Llavors m'expliquen o em diuen, mira, és que me la vull començar a jugar. I llavors, els resultats en un, no t'enganyaré, la veritat és que jo crec que en un 90%, tothom surt molt content i sempre hi ha alguna proposta que et diuen, ostres, me l'he jugat, m'he passat i aquesta cosa era massa fina.
Però te la jugues quan busques una cosa molt determinada, igual molt, molt exclusiva, que
mira,
només
sí.
Li agrada un sector de la població, possiblement.
Exacte. O que és, doncs, per exemple, parlàvem, no diré noms, no? Però d'una proposta de guitarra en solitari, instrumental. Llavors,
això agrada.
Clar, sí, però tirava... potser més cap a una mica més música clàssica, clàssica contemporània. Bueno, doncs l'alcaldessa va quedar contentíssima, però hi ha una part dels assistents que no els hi va agradar, que no van poder connectar amb aquell concert.
Entenc.
I no passa res. Em va trucar, em vaig parlar amb la regidora, em va explicar com havia anat l'any passat i una mica les impressions, però em va dir, tornem a agafar dos concerts aquest any. Vull dir, hi ha gent que comença a jugar-se-la una mica, i això és l'interessant. Uh-huh. I no només gràcies a nosaltres. Com et deia, hi ha moltes propostes que estan programant fora de les grans ciutats i estan començant a sensibilitzar amb altres tipus de programacions culturals i musicals, en aquest cas.
Molt bé. I ja per acabar, clar, jo entenc que, com passa absolutament, l'estiu o l'època del bon temps és quan més concerts es programen, no?
Sí.
Entenc això.
Sí. Nosaltres el gran gruix passa, sobretot juliol, agost i mig juny, mig setembre, per dir alguna cosa, però ens allarguem bastant. Setembre, octubre i novembre són mesos xulos, que encara pots fer coses al migdia, primera hora de la tarda, però sí, el gran gruix és a l'estiu. Aquesta és la veritat. I hi ha una altra petita notícia, que és que aquest any fem per tercera vegada la convocatòria de músics de micropobles de la mà de la Fundació La Caixa.
Sí.
I llavors estem agafant no només propostes musicals de qualsevol part del territori, sinó que concretament músics que resideixin a micropobles. D'aquesta manera hi ha una part bastant elevada dels concerts que fem cada any que estan fets per músics de micropobles. Llavors, una mica hem intentat com tancar el cercle del festival. Música als micropobles, de músics de micropobles.
I el talent dels micropobles està infravalorat o...
Està infravalorat, no, absolutament.
No sé si la paraula seria exactament aquesta, o que no té la visibilitat suficient perquè surti a palestra, no?
Sí, saps què passa? Que també jo acabo veient que sí que s'estan... O sigui, no et contesto ben bé això, però és això, que s'estan programant coses a territori,
sí,
però són moltes coses de les grans ciutats. Llavors jo crec que el clic que falta és que el talent que hi ha fora de les grans ciutats, al territori, també es programi al territori, saps? Llavors, sí, els hi falta visibilitat, els hi falten espais,
clar,
cicles, festivals, el que sigui, espais on poder programar, que no hi ha la mateixa activitat a Barcelona que a Tàrrega o que...
Ja, entenc.
Que qualsevol, que un micropoble, que d'alguns ja et deia al principi que et sorprendries de les programacions que tenen, però falta com estirar el xiclet, no? I dir, vale, tot això que passa podem moure una mica perquè, ostres, hi ha espais espectaculars, hi ha talent a tot arreu. Vull dir que hi ha material, hi ha llocs per fer coses. Ahir vaig estar a Santa Maria de Besora per un tema del festival.
Sí.
Ostres, dues sales polivalents, una església... O sigui, llocs n'hi ha, insonoritzats, vull dir, insonoritzats o aïllats acústicament o tractats acústicament, no? Dius, ostres,
és xulo.
Coses se'n poden fer.
Doncs, Agnès Fort, directora artística del Festival Itinera, felicitats per la feina que feu i gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Doncs us estem intentant explicar com es crea, com es viu i també com es projecta la música des dels micropobles. I d'això també en parlem ara mateix amb el Guillem Ballaz, que és músic. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tu crees música des d'un entorn rural, no? Això marca també la teva manera, la teva forma de fer música?
D'alguna manera sí que condiciona perquè, clar, els músics normalment no toquem sols. I llavors, a l'hora de gestionar el grup, els arranjaments que fas, depèn de la gent que tens a l'entorn. I en els pobles petits has de tirar, no, de gent molt concreta, que no és el mateix que en una ciutat, no? Que tens molta més gent a l'abast. Vull dir que suposo que d'alguna manera sí que condiciona. I després, a nivell personal, jo em dedico a la música d'arrel, de tradició, i per tant, en micropoble, diguem, és el context natural d'aquesta mena de música.
I com t'ho fas, llavors? Perquè tu és el que deies, no? Barcelona o les grans ciutats, vaja, són una mica com els centres culturals, llavors... Com us ho feu? O a l'hora de fer qüestions tècniques, els arranjaments, allò que ens comentaves?
La sort que tinc jo és que les meves companyes de viatge en el disc aquest que estem presentant, que es diu Substrat, he trobat dues persones que també són de micropobles, que viuen a la zona d'on soc jo, que és de la Garrotxa, que és, o sigui, és oli no llum, és el perfil que necessitava i just l'he trobat en el territori, però tenir so, això és molta sort.
Clar, l'altra cara de la moneda també és que hi ha més proximitat, potser, no?, entre artista i públic en aquests casos.
Clar, també depèn del plantejament que fas. O sigui, en els micropobles hi ha altra mena de projectes. També hi ha gent que té una vocació més mainstream, no? I també hi ha altres propostes musicals, que no és el cas de la meva, però que sí que fan música urbana fins i tot, i fan música de tota mena. Però en el meu cas he trobat això, la gent molt a prop.
Clar, tu perquè et dediques a això, no?, a la música popular, però
Exacte.
de vegades, no sé, ara puc estar pensant i dic, ostres, i un oboista, per exemple? És que és complicat.
Clar, però només un oboista. És trobar el perfil de la persona que necessites en el context, i això no sempre és fàcil. I això d'alguna manera o altra és el que comentàvem abans, que et condiciona, no? De vegades necessites un perfil molt concret, una persona que sàpiga fer programació no, electrònica, i que pugui tocar teclats i una trompeta, i això potser a Barcelona ho trobes, però a la Garrotxa és complicat.
Hi ha iniciatives, en aquest cas com el Festival Itinera, doncs, bueno, que ajuda, no?, a destapar aquests artistes precisament de micropobles. Com veus iniciatives d'aquest tipus?
Jo la iniciativa la trobo molt necessària. El que sí que penso també és que hi ha una polarització a nivell nacional, que hi ha alguns grups que cada cop tenen un altaveu més gran, un més públic. O sigui, hi ha una classe alta, diguem-ne, de la música, que s'emporta molt el focus, i molt l'economia. O sigui, hi ha pobles que dediquen molts recursos a fer venir grups que estan de moda. I, per altra banda, hi ha una precarització de la classe mitjana musical. O sigui, petits projectes o projectes amb vocació mitjana els hi costa sobreviure, perquè els recursos se'n van tots cap a aquests grups més mainstream, que no penso que tinguin la culpa els grups tampoc, sinó és la conjuntura tal com està muntada. I llavors hi ha una precarització. O sigui, o tens una proposta de molt petit format, que és una mica la que portem nosaltres, eh? Vull dir que no ho dic com una queixa personal, sinó com una reflexió de país. Que la classe mitjana, aquesta musical, està desapareixent. No hi ha espai per propostes mitjanes, no? O han de ser petites, o realment de molt de públic, de molt d'èxit.
I per què passa això? Perquè hi ha falta d'interès, perquè es tracta de guanyar diners, no ho sé.
Jo ho atribueixo una mica a la globalització, i després a l'abandonament del sector públic, de la funció que ha de tenir reguladora. O sigui, cada cop funciona més com un sector privat. I llavors surten, o sigui, per intentar pal·liar aquestes mancances, surten iniciatives com festivals petits, no? Així, que puguin donar una mica d'altaveu o un espai, diguem-ne, a aquestes altres propostes. Però jo penso que hi ha d'haver un replantejament públic del país.
Doncs mira, si hi ha algun representant d'això, de qualsevol administració que ens està escoltant, no?, doncs que prengui nota. Aquí la COPE avui també fa d'altaveu
D'altaveu.
del que proposa el Guillem Ballaz, que és músic, a més, fa música tradicional catalana. Doncs moltíssimes gràcies, Guillem.
A vosaltres.
La sentència ja és ferma. El treball com a moderador de continguts a xarxes pot comportar problemes de salut mental. Bàsicament seria una qüestió clara. Tot això ve, si us recordeu, a col·lació de quan aquell treballador que va denunciar que tenia severes seqüeles a causa del treball que estava fent netejant la xarxa. Doncs ara ja la sentència és ferma, i aquest treball, doncs, pot provocar aquest tipus de seqüeles. En parlem precisament amb l'advocat Francesc Feliu, que va ser molt protagonista, va portar molt aquest cas i en sap molt del tema. Francesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
Entenc que la sentència satisfà, no, el tema. Al final dona la raó a una obvietat.
A veure, evidentment, molt satisfets per la resolució judicial, que en definitiva doncs, reafirma i confirma les sentències anteriors que havien dictat també en aquesta línia. No? El que passa és que respecte d'aquesta obvietat que comentem, ara ho veiem molt clar, però hem d'entendre que durant tot el procés judicial ha sigut molt i molt dur perquè l'empresa precisament ha intentat fer que aquesta obvietat que ara veiem doncs, no fos així. Va desplegar tota una sèrie de proves encaminades precisament a demostrar que el model de contingut no veia aquest tipus de contingut, és a dir, que ho negaven que es veiés aquest tipus de contingut pertorbador, això per una banda, i per altra banda, negaven la pròpia possibilitat de que el moderador tingués una malaltia mental per culpa precisament de la seva pròpia feina. No? Per tant, molt satisfets de que s'hagi trencat aquesta barrera i bueno, servirà per obrir més camins que tenim en marxa.
Clar, això aquí anava jo, perquè clar, això ara, aquesta sentència ferma, què significa de cara al futur i de cara a aquests treballadors que es poden veure afectats per aquesta moderació de contingut?
Aquesta sentència hem d'entendre que és cabdal. És cabdal en el sentit següent. Estableix de manera clara i meridiana la relació de causalitat entre la feina de moderador de contingut i la patologia mental, que en aquest cas era el síndrome de estrès posttraumàtic, entre d'altres. Per tant, aquest vincle, que és precisament el que intenta trencar l'empresa, ara queda clarament establert pel Tribunal Suprem, com dic, confirma les sentències anteriors, i per tant servirà de base, però d'una manera absoluta, en els processos, sobretot el procés penal que tenim ara mateix en marxa.
Clar, ara, fent una miqueta d'advocat del diable, una empresa pot dir, però clar, és que un moderador de continguts està exposat a veure aquestes salvatjades en moltes ocasions, no? Això s'haurà de veure reflectit en el contracte. Clar, com es farà això ara? Perquè un moderador de continguts estarà molt exposat, això.
Bueno, jo crec que als moderadors de continguts se'ls hauria de fer un monument perquè gràcies sí, a ells...
Estic d'acord amb això.
Sí, sí, eh? Perquè gràcies a ells tothom d'arrel del món pot accedir a les xarxes socials. És a dir, això ho hem de tenir present. Aquí el problema està en què? En les condicions en les que aquesta gent exercia la seva feina.
Vale.
Que eren unes condicions absolutament... Bueno, no sé com qualificar-ho, tampoc ho vull passar, però evidentment il·legals. Aquí està el tema, no? Com faig la meva feina, com m'obliguen a fer-la, quina poca empatia que hi ha hagut per part de l'empresa amb això, aquí està la mare dels ous.
D'acord, és com ara l'obra i que no tenin un casc, per exemple.
Correcte.
Seria això, tu fas un treball que té un risc, però t'han de donar les eines per minimitzar aquest risc com un suport psicològic, etcètera, etcètera. Per
quina, i sobretot, no? Saber tu que anaves a fer aquesta feina.
D'acord.
Perquè la majoria d'ells, quan van començar, es pensaven que anaven a moderar fake news.
D'acord.
Moderar fake news no té res a veure en estar exposat 24 hores, és a dir, durant tota la teva jornada laboral, a més de 400 tíquets diaris, els tíquets són vídeos, on d'aquests 400, una gran majoria d'ells eren de contingut violent i pertorbador. Llavors, si això ho anem extrapolant dia rere dia, aquí està el problema. Llavors, si tu saps que hi ha aquest risc i l'empresa i tu ho acceptes, doncs, bueno, és una altra història, no? Però tu has de saber on vas a treballar.
Francesc,
i sobretot que l'empresa apliqui les mesures, clar.
Quan parlem de contingut pertorbador, de què contingut estem parlant?
Bueno, és que jo crec que no ens ho podríem ni arribar ni imaginar. Parlem de contingut de tot tipus de violència, tot tipus de lesions, de tortures, de decapitacions, d'assassinats en directe, suïcidis en directe, d'adolescents, de pedofília, de pornografia infantil, de zoofília. Parlem de la cosa més inhumana que hi ha. Llavors, aquesta gent veia això. Clar, quan tu parles amb ells, amb els moderadors, i després veus com l'empresa et nega la major, i negar la major vol dir que l'empresa el que vol és... No, escolta'm, aquest contingut no és cert que es vegi en les xarxes. Quan tu te n'adones d'això, és quan veus realment la magnitud del que significa les xarxes socials. Les xarxes socials avui en dia és una... Bueno,
és una selva.
És un mercat lliure on no hi ha normes.
Sí, sí, sí. Clar, aquesta sentència, com tu deies, és cabdal per precisament protegir aquests moderadors de continguts. Clar, a partir d'aquí, ara què? És una qüestió de generar o tenir una cura, que, evidentment, que siguin conscients del que poden veure i, sobretot, suposo un suport psicològic i sanitari davant de tot això, no?
Exactament. Té una repercussió respecte d'això que acabes de dir ara. Tindrà una repercussió en el procés penal que tenim en marxa contra la subcontrata de Meta i també la subcontrata de TikTok i les dues xarxes socials. I un tercer aspecte important és que posa de relleu el que passa a la xarxa social. I això és un aviso a navegantes pels usuaris que utilitzem aquestes xarxes, i molt especialment en els menors d'edat. Perquè que aquest és l'altre cavall que hem de tenir present. Aquesta sentència reconeix que això passa a les xarxes socials, que això danya la salut mental d'aquesta mateixa gent i que, per tant, a més, hem de protegir i limitar l'ús de les xarxes amb menors d'edat. Perquè això és real. Això no estem parlant de coses inimaginàries o coses que ens ho hagin tret de la xistera. No, no. Això és real. I el Tribunal Suprem això ens ho confirma.
Doncs, senyor Francesc Feliu, moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació i la conclusió d'aquesta sentència ja ferma conforme al perjudici d'aquest treball a la salut mental de les persones que no sabien exactament, no sabien el que estaven veient, no? o el que anaven a veure, millor dit. Francesc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Continuem d'aquí no res per parlar de la situació en la que es troben els estudiants d'ambulàncies que no poden fer pràctiques.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Sephora. Ven a Sephora y prepara tu maleta. Hasta un 20% de descuento y un 5% extra en app en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Erborian, Rare Beauty, Benefit y muchas más. Del 26 al 29 de marzo en tiendas o sephora.es. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 92 12 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els estudiants d'ambulàncies no poden fer pràctiques i avui volem parlar aquí de la situació que viuen.
Parlem d'estudis i parlem d'estudis d'FP, en aquest cas. Parlem d'emergències sanitàries. Hi ha un estudi d'emergències sanitàries que, a més, hi ha becaris que estan com enfadats amb el tema per el tema de les emergències sanitàries, per el tema de les pràctiques. Perquè les famílies dels alumnes estan en peu de guerra perquè les empreses sanitàries no deixen fer pràctiques als seus fills perquè són menors d'edat. Però aquestes pràctiques són imprescindibles perquè es treguin els estudis. És una qüestió d'un peix que es mossega la cua i que suposo alguna solució s'haurà de trobar tard o d'hora, no? En benefici d'absolutament tot. Però, tret d'això, com funcionen aquests estudis? Què s'estudia aquí? Quines són les seves sortides laborals en aquest cas? Va, preguntem i anem i parlem amb l'Esther Giró. L'Esther Giró és directora de l'Institut d'FP Sanitària de Vall d'Hebron. Esther, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
En què consisteixen aquests estudis, Esther?
Doncs, en principi, això són uns estudis de formació professional, de grau mitjà, per tant, l'accés és des de quart de l'ESO. Són uns estudis en principi de 2.000 hores i de 2 anys de formació i bàsicament el que fan és donar a l'alumne la competència professional per donar l'atenció sanitària inicial i el recolzament assistencial en situacions d'urgència i emergència.
Clar, si parlem en detall, quines sortides laborals tindria? En ambulàncies, potser, o com aniria?
Sí, bàsicament ells poden... el que més volen és treballar en ambulància, tant d'urgent com no urgent, i després hi ha altres sortides més com és la logística, la teleassistència, però bàsicament la majoria d'ells van orientats a pujar una ambulància i donar aquesta assistència inicial al pacient o la persona demandant de servei.
Uh-huh. Esther, com veus això de que els alumnes no puguin fer pràctiques per ser menors d'edat en ambulància?
Bueno, la veritat és que això el centre ja ens ho van comunicar les empreses ambulancieres l'any passat, cap al maig o l'abril, i nosaltres ja ho vam posar en coneixement. Clar, el problema és que la formació professional inclou dintre del seu currículum el fet de fer una estada d'empresa, perquè és pràcticament la part més important dels seus estudis, no? I aleshores, clar, no poder fer això és no poder finalitzar els estudis, si més no, amb la qualitat requerida, no? O amb el que seria necessari, no? Amb les competències, sobretot, que han d'adquirir.
I estem...
No hem d'oblidar...
Sí. No, digues,
no,
perdona.
No hem d'oblidar que aquest és un col·lectiu, per mi, especialment important de cuidar, perquè l'àmbit sanitari sempre perquè tractes amb persones, d'acord? Però ells, el seu àmbit laboral, treballen sols. No és com treballar a l'hospital, que tens l'aixopluc d'un metge o una infermera, no? Ells no, ells treballen sols al carrer i, per tant, no haver fet aquestes pràctiques abans és pràcticament deixar-los sense formació, no? I començar a treballar sense saber exactament de què funciona la seva tasca.
Sense saber com funciona sobre el terreny la història.
Exacte, correcte.
Clar, i no hi ha cap alternativa, és a dir, no sé, alguna situació equivalent que es pugui fer? O no sé, és que, clar, és que és el que tu dius, és que... No donar aquestes pràctiques és deixar no coix, pràcticament sense dues cames una persona.
Clar, a veure, fins ara el que s'havia fet, perquè aquest cicle, si no m'equivoco, es va obrir el 2010, sempre havia estat això, no hi havia hagut problemes, fossin majors o menors d'edat, val? Fins ara s'estava fent, per tant és una situació nova que s'ha donat aquest any i que evidentment doncs, s'haurà de solventar o proposar algun tipus de solució alternativa, però en tot cas, als centres educatius, aquí ja no podem fer res més, tenim les mans lligades. Si les empreses que tenim ens diuen que no els volen acollir, nosaltres no podem fer res més. No és com altres cicles formatius, potser, no? Pues que els alumnes fan les pràctiques a la perruqueria o a les farmàcies, no? Que si no n'hi ha una, pues n'hi ha una altra, no? I potser una per una situació puntual no vol, però l'altra sí. Aquí no, aquí totes les empreses s'han bloquejat i totes la resposta és no. Per tant, nosaltres no tenim cap porta on picar. L'ideal realment seria que en superior a nosaltres, no, en aquest cas, doncs, Departament d'Educació, Salut, Sanitat, Treball, treballéssim per buscar, mirar exactament quina és la dificultat que tenen aquestes empreses o per què la negativa de tenir-los i a partir d'aquí buscar solucions.
Bé, diuen i posen sobre la taula una inseguretat jurídica a l'hora de tenir menors d'edat, no? Bàsicament això
sí,
és el que diuen.
Sí, sí. Això ho desconec, és el que comenta l'empresa, però les empreses, però clar, jo crec que això, en tot cas, s'hauria d'intentar trobar una solució, no? Mm. A veure, els auxiliars de clínica o també són menors d'edat i també manipulen dades confidencials i també, no sé, no? Vull dir, no sé exactament on està aquest tema d'inseguretat jurídic, però jo crec que és qüestió de seure's, parlar i buscar solucions.
Sí, sí. Això segurament sí. I els alumnes què diuen? Perquè suposo que contents han d'estar, no?
No, els alumnes... Bueno, de fet, hi ha un moviment important de pares i d'alumnes que s'estan mobilitzant. He de reconèixer que molt correctament, que entrenen perfectament la situació en la que estem als centres i ells l'únic que volen i l'únic que reclamen és poder acabar la seva formació amb qualitat i amb garanties, perquè també els genera neguit, en primer lloc, si no finalitzen i volen anar a uns estudis superiors, si volen fer aquestes pràctiques han d'esperar un any més, per tant, els estudis s'allarguen un any més. I si accepten acabar amb les condicions en què se'ls ofereix, es preocupa pues, anar a treballar i no estar formats perquè patiran. Clar. Vull dir, tenen una càrrega emocional i una responsabilitat legal també davant de les persones que han d'atendre. I, per tant, ells volen fer-ho bé, no? Perquè bueno, poden cometre errors que suposin la vida d'algú, no? O que posin en perill la vida d'algú. I, per tant, ells volen anar a treballar segurs. I entenc que, pues, si no fan això, pues, és una mica complicat que ho puguin fer.
Esther, des de quin moment està aquesta situació? Quan es va començar a donar aquesta situació?
Ja et dic, el cicle fa des de l'any 2010, més o menys, que es dona, i no hi havia hagut mai cap problema. Nosaltres, les empreses ens ho van comunicar al maig o abril de l'any passat, el 2025. No ens ho vam acabar de creure, i és cert que en principi tampoc va ser una cosa unànime de totes les empreses, però al llarg d'aquest any ja sí que ha sigut una cosa definitiva de tots. Nosaltres ja ho vam posar en coneixement, això, al maig o l'abril del curs passat.
Doncs tant de bo es trobi una solució en benefici de tothom. Esther Giró, directora de l'Institut d'FP Sanitari de la Vall d'Hebron, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Avui us estem explicant la situació que viuen els estudiants del grau mitjà d'emergències sanitàries, bàsicament perquè és com el peix que es mossega la cua. No poden treure's els estudis si no fan pràctiques, però al seu torn les empreses d'ambulància doncs, no els deixen fer pràctiques perquè són menors d'edat. I parlem d'aquesta qüestió amb una estudiant afectada, la Marta. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, en quina situació et trobes tu ara mateix? Què és el que us està passant?
Bueno, ens trobem en la situació de que 7 alumnes del meu cicle es troben en el moment de voler fer pràctiques, especialment en la urgent, i no poder per al tema de que tenim 18, o sigui, no tenim 18, hem de complir els 18, i hi ha molta gent que el seu aniversari és passat juny, llavors no li convalidaria el curs abans de poder entrar en un nou curs lectiu. No sé si m'he explicat.
Sí, sí, sí. O sigui que hauria d'allargar, per dir-ho d'alguna manera, fer com un altre entre cometes curs, o allargar-ho d'alguna forma,
sí,
no?
Sí, fer un altre grau mitjà, perquè, és clar, no tindre les pràctiques també fa que no et convalidin el cicle, llavors no poder accedir a un cicle de grau superior. Llavors, aquest és el problema principal que n'hi ha, o el fet de no poder treballar, també. Però aquest és el problema principal que n'hi ha. Si d'alguna manera, encara hi així entenc, que no convaliden el cicle, perquè tu necessites les hores de pràctiques, i és un fet. Però si d'alguna manera es convalidés el cicle, tenint en compte aquesta excepció, i es podria fer un cicle de grau superior, el problema no hi seria, en part. Sí, seria, però no hi seria en part perquè no seria tan perjudicial a l'hora de cara a un futur.
Llavors, quina és la proposta que us ha fet arribar al departament, si és que us ha fet arribar alguna proposta al departament d'Educació? Bueno, tot i que aquí hi ha diverses parts implicades, salut, educació...
En principi, aquesta tarda tenim una reunió, però no sé si entra el departament o no, però tenim una reunió i dijous ve a Borja, un dels sindicats d'estudiants,
sí,
per fer també una reunió allà al Vall d'Hebron. Però no ens han donat cap pauta encara ni res.
Clar, i tenint en compte tot aquest panorama, esteu desmotivats? Perquè dius, home, jo he estudiat...
Home, clar, el fet de no poder fer pràctiques jo crec que és una cosa de les que més motiven a l'hora d'entrar a un grau mitjà. Llavors, que ara em diguin, no, és que no podràs fer pràctiques i, a més, d'aquesta manera no podràs accedir a un grau superior o no podràs treballar d'això, doncs sí, desmotiva, perquè... no saps el que has de fer ara, cap a on tirar, saps?
Uh-huh.
O sigui, llavors...
Sí, explica'ns, digues, perdona.
No, això, que al final sí que desmotiva, perquè tu vols com continuar, hi ha molta gent que vol continuar estudiant, com és el meu cas, però hi ha molta gent que també vol treballar d'això. I sí que és veritat que el fet de trigar més en fer les pràctiques retrasa el fet de treballar i, a més... De vegades donen com solucions o donen hores d'altres tipus de pràctiques que potser no són les que la gent vol per la manera de voler agafar experiència en un suport vital bàsic, en una ambulància de tota la vida, encara que hi ha altres feines dins de tot el CIM.
Sí, sí.
Però la gent vol agafar experiència dins del que és un suport vital per poder agafar aquest tipus, perquè no... A la gent li dona com aprensió el fet de ficar-se a treballar sense tindre aquesta pràctica prèvia.
És molt important, evidentment, clar.
Clar, o saber el que et pots trobar quan tu treballis d'això, saps?
Sí, sí. Si tenint en compte que això que no us donen solucions, has plantejat, què sé jo, canviar de cicle, canviar d'itinerari, d'estudis...
No, de fet, continuaria en aquest cicle fins al moment en què em deixaran fer pràctiques. Clar, és que jo, el meu aniversari és el 26 d'agost. Vull dir que a mi no em dona temps de fer les pràctiques a l'estiu. Llavors, jo sí o sí, en el meu cas, m'he de quedar un any més si no faig les pràctiques. Però, clar, i és això com el disgust.
Però clar, no és el que t'agrada i ho vols fer, i en certa manera, de moment, és això, has de passar per aquí per fer-ho, no? Clar, aquest és el resum una mica.
Sí.
I una altra qüestió, i des de les empreses d'ambulàncies també, quina és la justificació que us donen? Sí, que sou menors d'edat, però s'ha anat fent.
Sí, la justificació realment que ens donen és aquesta, la de que som menors d'edat i que les empreses doncs, no volen deixar caure el pes d'una vida, perquè de vegades pues, ens trobem situacions de real risc vital, i no volen deixar recaure aquest pes sobre un menor. Uh-huh. Jo estic totalment d'acord, però això no tregui que pensi que tota la vida s'ha fet així i que aquesta norma l'hauríem d'haver implantat a l'inici d'un nou curs lectiu quan donés temps a avisar a les famílies. Escolta, que passa això i possiblement el teu fill, si el seu aniversari és passat cert temps, no pugui fer els 18. Això, no pugui fer les pràctiques. Uh-huh. D'acord? O sigui, és la meva opinió respecte a que ho han implantat de manera inadequada.
Molt bé, Marta, doncs esperem que la situació se solucioni aviat, a veure si us donen alguna resposta, perquè al cap i a la fi doncs pugueu fer el que vosaltres més desitgeu, no? Que és, que és això, no? Provar també, de cara al vostre futur laboral, doncs provar com es treballa també en una, pues en una ambulància. Doncs moltíssimes gràcies, Marta, i molta sort.
A tu, i moltes gràcies per divulgar-ho.
Parlem de l'estat físic de les persones. L'estat, mireu, a vegades, i en funció de com de la feina que tinguis, tard o d'hora tens alguns punts que per qüestions de feina surten, no? I a l'exercici, a vegades, doncs dona un cop de mà. Mireu, la pagesia és una d'aquestes professions que en funció de què, doncs, i l'edat. L'edat aquí també marca, eh? També us he de dir que no som joves tots ja. Una cosa és amb 20 anys i una altra cosa ja és quan ja estàs talludito, que la cosa canvia també molt, eh? Es passa a tots, això. Però, clar, en aquell moment t'has de plantejar, ostres, però és que jo he de tirar cap endavant i això no pot ser, no puc viure d'aquesta manera. Llavors, busques maneres i formes. És el cas d'uns pagesos que fan pilates doncs per intentar prevenir aquests dolors propis de la professió. En parlem amb el senyor Ramon Boleda, que és pagès de Verdú, i que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
D'on surt l'idea de fer pilates amb altres pagesos pel tema de les dolències?
Pues mira, casualment érem una colla de pagesos que érem pacients de l'Ester, de la fisioterapeuta, i després del massatge pues sortíem bé. Però diu, jo ho soluciono momentàniament, però el problema el teniu de fons. Mm-hmm. Això hauríeu de moure-us una mica. I aquesta noia pues, també fa grups de pilates, el que passa és que estava tot ple. Llavors, entre nosaltres, uns quants pagesos vam dir, demanem-li aviam si mos pot fer un horari especial. I ella de cop va dir que no, després que sí, per fer-mos un favor, i sí, pues, a 8:45 del matí, pues, mos fa pues, una hora de pilates els dimecres.
Cara, i noteu la diferència?
Molt.
Sí?
Molt. Sí, molt, tal com diu un company, diu, és que estic movent músculs que no em pensava pas que existissin. Sí. Jo, per exemple, que ja tinc 63 anys, quan estic una bona estona al cotxe o al tractor, doncs quan baixo, fins que no m'adreço a l'esquena, doncs passava una bona estona. Doncs ara baixo i com si tingués 40 anys, m'entens?
Home!
A l'hora de cordar les sabates, a l'hora del sarte del llet, a l'hora de caminar, a l'hora de fer tots els moviments, doncs es nota molta millora.
Ostres, Ramon, m'ho estàs venent de tal manera que m'apuntaria jo també a pilates, eh? Perquè a pues... vegades això que estaves dient de les sabates... Bé, llavors, el problema que hi havia, tu parlaves de l'esquena, no sé, columnes vertebrals, articulacions... Llavors, es nota la millora a tu i als teus companys també?
Els meus companys, sí. Home, n'hi ha un de 40 anys que diu... Bé, no, sí, jo noto millor, però tampoc no tant, clar.
Clar, 40 anys, però... clar, 40 anys, clar, ostres...
Però, però reconeix que també li funciona bé. També li funciona bé, sí, sí.
Ramon, sí, digues.
Sí, tal com has dit, tenim moviments molt repetitius. Per exemple, quan anem amb el tractor, si és carretera, sí que anem, mirem al davant. Però quan treballem les feines del tros, tots mirem enrere. Pues se mos queda l'esquena tota encorbada cap a la dreta, m'entens?
Sí.
Ara mateix estic esporgant pistatxos amb una pèrtiga de 3 metres. Tot el dia mirant en l'aire. Et podria dir tots els avions que passen pel cel. perquè si tinc el clatell en l'aire...
I clar, això fa mal aquí el clatell, no?
Ah, exactament. I llavors tenia problemes a les escàpules, a les espatlles. Ostres. I doncs mira, aquest any doncs, m'hi noto molt més bé.
Molt bé. Perquè des de quan esteu fent aquests exercicis de pilates, Ramon?
Des de principis de novembre.
Principis de novembre. Carai, doncs s'ha notat ràpidament, bastant ràpidament,
sí.
No?
Els efectes? Sí. No, inclús la mateixa professora, la mateixa Esther, mos diu, nois, ho feu molt bé, progressem, clar, i anem amb ganes de solucionar els problemes, i diu, no, està molt contenta amb nosaltres.
No, carai, i suposo que al veure que funciona, vosaltres també... Pues, ostres, sí, benvingut sigui,
exactament.
No?
Exactament, és una roda, és un peix que es mossega la cua, sí.
Molt bé, doncs suposo que això continuarà, no? No sé si això, com se va escampant això, suposo, no sé, si altres companys us diuen, ei, jo també vull apuntar-me a les classes de pilates.
El problema és que no hi quedem més de 5, en cas hauria de fer un altre horari, però estic observant que a molts pobles ara es fa o ioga, o pilates, o això, i doncs jo recomanaria a tota la pagesia i tots els que fan feines així rutinàries, pues que s'hi apuntin, que perdin la por i que facin exercici, perquè es nota molta millora.
No, està clar, eh? I el testimoni està claríssim, Ramon. Una altra qüestió, ja que estem parlant de tot això, ja deixant els exercicis, passem a la qüestió pràctica. Hi ha una qüestió pràctica ara que arriba la primavera, que són la plaga dels conills. Com està la plaga dels conills? Com es preveu aquest any, Ramon?
Mira, amb els conills passa coses, que arriba allà a l'octubre i novembre, dius, no n'hi ha tants, però llavors arriba el desembre i comences a veure conills, i es procreen, i han trencat la normativa que tenien de crear 4 o 5 vegades l'any, i creien 8 o 9 vegades l'any, en lloc de crear 4 o 5 conills, en creien 8 o 9. O sigui que es multiplica i això ja no hi ha manera de parar-ho. I clar, fa molt mal.
Clar,
fa molt mal.
Ara mateix a la teva finca, com està d'afectada pels conills?
Jo ara mateix, bueno, vaig posar els tercers protectors que he pogut posar. Fins i tot tenia 2 protectors d'un plàstic molt resistent al raig del sol. Ara he hagut de posar una malla metàl·lica, electrosoldada que se'n diu, i suposo que això ja ho evitarà. Però aquest any m'han fet molt mal. Aquest any m'han rosegat 97 pistatxers.
Què dius?
De 10 anys.
97?
Sí. 97 pistatxers de 10 anys.
Ostres, i això que fan? Clar, es mengen la part de sota i es carreguen l'arbre.
Es mengen la part de sota i fan la faixa, la corona, digue-li quin vulguis, sí. I llavors no deixa passar la saba cap dalt i l'estrangulen.
I davant d'aquest tipus de plagues, i no sé si l'administració posa alguna solució o es fa alguna o compensació quan tens aquest tipus de pèrdues?
No, compensació cap ni una. Van dir que això és impossible. Nosaltres hem arribat a la conclusió que l'administració li està bé que hi hagi conills. Sí, no, t'ho diré perquè és molt fàcil. El conill és l'aliment de moltes espècies protegides, m'entens?
Sí.
I si hi ha pocs conills, no hi haurà tantes espècies protegides. I el que demanem nosaltres és, vale, si voleu conills, voleu espècies protegides, doncs també mos heu de protegir nosaltres. I el mal que mos fa, que mos el paguin. Perquè nosaltres ja fa 20 anys que suportem aquesta plaga, eh?
Ja
fa 20 anys, i fa 5 anys ja ens vam alçar amb tractorades, i això no podia ser, perquè això no es pot aguantar. Aquí, doncs ja el meu fill mateix ha fet la incorporació agrària i em diu, si jo arribo a saber això, no faig de pagès, faig una altra cosa. Diu, perquè en lloc d'anar a fer les feines del camp que s'han de fer, esporgar, tirar la bona o el que convingui, doncs només estem pendents aquí de protegir-nos i gastar molts diners.
Clar.
Per exemple, s'estimaria més anar un dia, 15 dies de vacances, doncs no, doncs aquí a posar protectors. M'ho surt molt car de butxaca i de ment, m'entens?
Entenc.
Totalment mos castigui molt.
Doncs, senyor Ramon Boleda, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
de res, home, a disposar.
I d'aquí una estona parlem també de drogues, una problemàtica normalitzada, segons molts experts, i a la que no s'acaba de posar fre.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de drogues i de la seva presència a les aigües residuals i ho fem aquí al matí del cap de setmana, com sempre.
Darrerament vèiem i es publicava un informe sobre la, sobre l'analítica d'aigües residuals. Es va detectar més restes de cocaïna que altres anys durant el 2025. Clar, això dius, ostres... I això ho saben per les aigües, per l'analítica de les aigües residuals. Però la cosa va molt més allà. No només és l'únic informe, parlo del darrer que es va publicar, però quan parlem de medicaments, de consum d'antibiòtics, quan parlem d'aquestes situacions de consum d'antidepressius, de qualsevol tipus de medicament, si retrocedim a l'època Covid... l'analítica de virus com el Covid a les aigües residuals es podia fins i tot preveure si hi hauria un pic dels contagis en aquell moment. I ja que parlem de virus, parlem de bactèries, és que és al·lucinant el que es pot trobar allà i saber cap on van les coses. Bé, en parlem de com funciona això. Com s'analitza? S'analitza de forma genèrica? Es busca alguna cosa en concret? En parlem amb el senyor Lluís Coromines, que és investigador de l'ICRA. Lluís, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Lluís. Escolta'm, quan s'analitzen les aigües residuals, què es busca? Es busca alguna cosa en concret o es fa de forma genèrica a veure què trobem?
Quan s'analitzen les aigües residuals, s'ha d'anar a buscar una cosa en concret. No? Hi ha diferents mètodes analítics que et permeten obtenir informació de diferents coses. Sobretot la gran divisió està en l'anàlisi de substàncies químiques o en l'anàlisi de substàncies i de compostos microbiològics. No? O sigui, la part química i la part microbiològica.
Segueix.
No. En aquest cas, llavors, hi ha les metodologies. Primer, s'ha de recollir les mostres d'aigua residual que normalment es recullen a l'entrada de les estacions depuradores d'aigües residuals. Fan una mostra composta de 24 hores, vol dir que del que arriba, de les aigües residuals d'una ciutat que arriben a la depuradora, se'n van agafant submostres, es va acumulant una mostra i amb una sola mostra podem entendre què ha passat en aquella ciutat, en aquella comunitat durant 24 hores. Aquella mostra s'envia a un laboratori, pot ser un laboratori químic o un laboratori especialitzat en microbiologia, i a partir d'aquí poden començar diferents tipus d'analítiques.
És a dir, aquí podem buscar virus, podem buscar bactèries, podem buscar restes de drogues, podem buscar antibiòtics, podem buscar en funció del que es busqui.
Exacte. Sí que és veritat que per la part química intenten els laboratoris desenvolupar mètodes que amb una sola analítica obtinguis el màxim nombre de variables possibles, no? I aquí està la clau, no, d'aquests mètodes d'anàlisi i de la contribució de la recerca per fer-ho el màxim d'eficient possible, no? Perquè cada analítica d'aquestes et pot costar doncs, uns 200 o 300 euros i, per tant, que amb una sola analítica tinguis un llistat de compostos el màxim de llarg possible.
És a dir, que no es fa de forma genèrica, no és a dir que es fa de forma regular, anem analitzant les aigües residuals a veure com funciona aquella ciutat determinada, sinó que és un encàrrec.
És un encàrrec i has de saber què vas a buscar i alhora la gràcia de tota l'aproximació és que sigui útil per informar d'algun aspecte determinat. No?
D'acord.
Per tant, que sigui útil per activar alguna actuació a nivell de vigilància epidemiològica, que sigui interessant per planificar campanyes de prevenció de la salut o relacionades amb el consum de drogues. No? Per tant, informar sobre l'evolució, en aquest cas en el Covid, no? Informar sobre el que comentaves abans, no? Quina era la circulació del virus en una comunitat i, per tant, complementar les analítiques clíniques, no? Que en aquest cas era el programa es basava en fer un seguiment de moltíssimes persones a nivell individual, però alhora, a nivell col·lectiu, a través de les aigües residuals, podíem tenir una idea global del que ens estava passant.
És al·lucinant, Lluís. Estic entenent que la cloaca t'ho diu tot. El clavegueram t'ho està dient absolutament tot el que passa a la ciutat. És al·lucinant.
Sí, sí, és al·lucinant i diguem que et permet obtenir informació molt valuosa i les aigües residuals, que eren les grans oblidades,
sí,
no?
Sí.
Tu tires la cadena del vàter, no? O et dutxes,
sí, sí.
I l'aigua que s'evacua de les nostres llars, doncs te n'oblides i de cop i volta es converteix en un recurs a nivell d'informació.
És al·lucinant, és absolutament al·lucinant. Llavors, conforme, per exemple, si hi ha un abús, clar, tot això supos que entra aquí, si hi ha un abús dels antibiòtics, també se sap a través d'aquestes aigües residuals, no?
Sí, podem fer un seguiment del consum d'antibiòtics, però alhora el que podem fer un seguiment és dels bacteris resistents a aquests antibiòtics,
oh.
Que això és molt interessant, no? Que estem en el marc del que s'anomena una pandèmia silenciosa, no? En el qual els antibiòtics deixen de ser efectius perquè els bacteris són capaços d'adaptar-se, no? Llavors, a través de les aigües residuals podem fer un seguiment de quins gens resistents a antibiòtics estan circulant. I, per tant, podem veure si algun gen que apareix, no, que confereix resistència a alguns bacteris que està als Estats Units, de cop i volta, a veure si el veiem i està circulant també a les nostres aigües residuals de Catalunya, per exemple. No?
És absolutament al·lucinant. És molt curiós, Lluís, perquè, clar, en un principi mai penses que les aigües residuals et donaran tota aquesta informació perquè tu penses que està tot allà barrejat i ha de ser difícil separar unes coses de les altres, perquè és que tot va allà, absolutament tot, des de la tovalloleta fins al virus, o sigui, va tot allà, absolutament. Vull dir que la situació i la tècnica suposo que ha avançat molt per poder saber què cosa és cada cosa, suposo.
Clar, aquí està la gràcia, no? La comunitat científica ha anat desenvolupant mètodes i aquests mètodes afinen moltíssim i aquests mètodes són capaços de trobar concentracions a nivell de nanograms per litre, per tant, són concentracions molt, molt i molt baixes, no? Clar, hi ha tot un pretractament, no és senzill, per això l'analítica és tan costosa, no? Una analítica, el que et comentava, no? Entre 200-300 euros vol dir que hi ha tot un procés molt, molt rigorós en el laboratori per poder primer separar diguéssim, les partícules que et fan nosa, per dir-ho senzill, filtrar l'aigua i quedar-te amb la part dissolta que permet fer l'analítica després, no? Per tant, calen uns equips molt, molt cars, molt potents i cal molta expertesa que s'ha anat acumulant al llarg dels anys.
Lluís, llavors, quan detectem un augment, en aquest cas, de cocaïna, que era el que deia l'informe, això què significa? Que ha pujat el consum? O com va el tema d'aquesta situació?
Sí, en primer lloc, aquestes dades que s'han publicat provenen d'un estudi europeu que engloba unes 115 ciutats europees Llavors, una mica el que hem d'entendre és que ens ho mirem a nivell global. No?
Vale.
Si a nivell global, com més depuradors tenim i si totes estan indicant una tendència a l'alça, doncs ens està informant clarament que el consum de cocaïna doncs, ha augmentat.
Augmentat.
No? El que no podem dir amb exactitud és transformar el que mesurem a les aigües residuals en un consum, perquè s'han de fer moltes assumpcions en aquest cas. A les aigües residuals hi trobem la substància un cop ha passat pel nostre organisme, un metabolit de la cocaïna, que és la benzoylecgonina, en aquest cas, i el que has de fer després és intentar anar enrere per saber el consum. Però aquí hi ha una sèrie d'hipòtesis i assumpcions que s'han de fer.
Uh-huh.
Llavors, no vol dir que s'hagi detectat tres vegades més en les aigües residuals que hi hagi el triple de consum. Per mi, el que s'ha d'entendre d'aquí doncs, és que hi ha una tendència a l'alça i també a partir d'informacions que han sortit publicades recentment no?, de que hi ha un augment de la puresa, doncs aquesta puresa també s'hauria de convertir, com que ha augmentat la puresa, doncs una dosi no té la puresa que tenia abans i, per tant, això també s'ha d'acabar transformant. No?
D'acord,
tant,
que surt amb més intensitat en aquesta anàlisi.
Surt amb més intensitat i surt amb més intensitat a nivell europeu a totes les 115 depuradores, on la majoria, per tant, aquest increment és global. No? Llavors, entendre a nivell de tendències, també cal entendre que quan es fan aquestes analítiques, després expresses el resultat, l'intentes normalitzar en funció de referència, no? I aquesta referència és en funció del nombre d'habitants.
D'acord.
No? Tants grams o tants mil·ligrams per cada 1.000 habitants, per exemple.
Llavors, això es pot entendre que es pot també saber per ciutat, no? O per zones on hi ha més concentració o hi ha menys concentració d'una droga determinada, en aquest cas cocaïna.
Clar, en aquest cas tu pots fer-ho per cada ciutat. El que passa que cada ciutat és un món i cada ciutat, quan normalitzes, té els seus habitants i té el seu mètode de càlcul dels habitants que estan en aquell moment en aquella ciutat, no? Amb les seves incerteses. Per tant, bueno, jo crec que el que s'ha d'agafar són grans tendències, no agafar-se el número i utilitzar aquell número, sinó entendre en un context amb la tendència de termini, i jo crec que no ens agafem a una competició d'una ciutat que té més consum que una altra, sinó anem observant el global, no? La problemàtica a nivell global com està evolucionant.
Doncs senyor Lluís Coromines, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua de l'ICRA, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada tan al·lucinant que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Adéu.
I per conèixer una altra veu autoritzada d'aquest problema, saludem a la migdia de COPE Catalunya i Andorra el doctor Xavier Fàbregues, director mèdic de Massa Ferriol i especialista en addiccions i salut mental. Doctor, benvingut, bon migdia.
Bon migdia.
Li agraeixo la seva presència en aquest espai. Doctor, davant de les últimes estadístiques que ha fet referència a l'estudi, en aquest cas de la Unió Europea de les aigües residuals de Barcelona i Lleida, que evidentment la podem extrapolar a qualsevol altra ciutat de Catalunya, ha de pujar l'alarmisme o aquest alarmisme ja l'hem de tenir incorporat dins d'aquest problema en la nostra salut pública?
Era un fet amb el que ja comptàvem. El consum de cocaïna s'ha normalitzat en el nostre entorn. Hi ha una enorme disponibilitat i bueno, aquesta pujada de quasi un punt respecte a l'estudi de l'any anterior representa pues, aquesta extensió massiva que té la cocaïna com una droga de fàcil accés.
Vostè m'acaba de parlar de que s'ha normalitzat. És a dir, és una paraula molt, molt perillosa. Per què s'ha normalitzat? Hi ha una permissibilitat de la societat o hi ha altres factors en joc?
Hi ha un cansament quan resulta que un tema dura massa temps, i això ho sabeu els periodistes, doncs al final perd una mica aquesta repercussió. No? I és un tema del que hem anat parlant molt des de fa molts anys, el tema de les drogues en general i el tema de la cocaïna, que ja ha deixat de ser doncs, una notícia de primera línia i ara és un breu que es posa a la pàgina 14 perquè ja tenim una mica admès que costa molt aquesta lluita de que moltes vegades es minimitzen els riscos i que hi ha un cert cansament amb aquest tipus de missatges una mica repetitius que s'han fet des de fa tants anys.
És una bona òptica, eh? Perquè a mi també m'ha sorprès que aquesta notícia no fos de portada, eh? De mitjans de comunicació i no se'n parlen més.
És que hem de tenir en compte de que estem davant d'un món on aquest accés a les drogues és molt fàcil. Hi ha països que s'han convertit en narcoestats i que funcionen doncs, en part amb aquesta economia submergida que fa que hi hagi doncs, una producció, una distribució molt fàcil i que els sistemes de lluita, sobretot els basats en la prohibició absoluta, en les campanyes repressives, han funcionat molt poc, perquè estem parlant d'una història que necessita doncs, aquesta comprensió social, necessita una informació, i això triga molt de temps a arribar. Durant molt de temps, la cocaïna s'havia associat a una història d'èxit social, sobretot als anys 80, i a partir d'aquelles èpoques dels pelotazos, de les festes, de l'èlit que consumia, de l'actor, del empresari, d'aquella persona coneguda, i a més, doncs, això ha fet que després s'extengui al resta de la societat, amb la qual ho tenim com una cosa incorporada als problemes, igual que tenim incorporats doncs, els accidents de trànsit, tenim incorporats tota una sèrie de coses que sembla que no puguem millorar massa.
Vostè m'acaba de parlar de com pot atrapar el consum la cocaïna, molt, molt seductora, que a més dona aquesta imatge de triomfadors, però després ja la cara B, és a dir, la dificultat de la rehabilitació i la seva capacitat, en aquest cas, d'estar subordinats al seu consum.
Això és el que treballem els especialistes, el fet d'aquest d'intentar ajudar aquestes persones que ja han pres consciència de la problemàtica, que és una problemàtica molt clara, amb moltes repercussions, tant a nivell salut com a nivell social, però hem de tenir en compte que estem davant d'una història que s'ha cronificat. Llavors, això voldrà dir doncs, que s'han de fer molts abordatges, s'ha de seguir fent una feina de conscienciació i s'han d'inventar maneres noves d'arribar perquè els missatges antics ja no funcionen. Llavors, és important també el fet de que s'ha associat molt a la festa. I som un país que rep un número molt gran de turistes, amb la qual també és habitual que aquests números es distorsionin per la quantitat de gent que ve doncs, a passar caps de setmana llarg o ve a passar les vacances i aprofita aquests moments on es deixa anar per consumir més. I, a més, som la porta d'entrada, junt amb Bèlgica i amb Holanda, de les drogues que venen de Sud-amèrica. I com que el mercat d'Estats Units està saturat, doncs som la porta d'entrada per a tota Europa.
Doctor, una última pregunta. Quin és el perfil de persones que li arriben a la seva consulta, primer, amb el convenciment de que tenen un problema de la cocaïna, i després, quines són les seves conseqüències físiques que tenen per aquest consum?
Aviam, el perfil s'ha diversificat moltíssim. Si parléssim de fa uns anys, parlaríem de gent de les èlits intel·lectuals, de poder adquisitiu alt, i avui en dia pot arribar qualsevol tipus de persona. Des d'un pagès, un cambrer, un paleta, una persona que té un petit negoci, o sigui, estem parlant d'una cosa que s'ha extès d'una manera clara a totes les capes de la societat. I hem de tenir en compte doncs, que aquestes repercussions tenen molt que veure amb les quantitats i amb la freqüència del consum, però el que veiem més habitualment són problemes al nas, o sigui, gent que té ja lesions importants pel fet d'esnifar cocaïna, que és un vasoconstrictor i produeix doncs, forats al tabic nasal, veiem problemes respiratoris, veiem problemes de salut mental en forma de paranoies, de psicosis derivades del consum, veiem problemes cardíacs, o sigui, tota una sèrie de coses que serien doncs, la part més fumuda del consum, però també veiem gent que el problema que presenta és un problema de comportament, és un problema de gastar més diners dels que esperava, és un problema de desatendre els fills o de tenir problemes amb la parella sense haver arribat a fer aquestes problemàtiques físiques. Per tant, depèn molt també de l'entorn. Si l'entorn és un entorn permissiu, això s'allargarà molt. Si la persona té els seus propis mitjans per aconseguir diners, doncs també això permet que hi hagi més impunitat perquè no et fan fora de la feina, perquè tu ets el teu propi empresari. Llavors, tot això determinarà aquestes conseqüències que seran més o menys potents en funció d'aquestes condicions que et deia, la freqüència i la quantitat de consum.
Doncs aquesta és la veritable cara de la cocaïna i del seu consum i de les seves conseqüències. Doctor Xavier Fàbregas, director mèdic de Massa Ferriol i especialista en addiccions i salut mental, li agraeixo la seva presència aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia, doctor.
Bon migdia.
Parlem d'estafes. Mireu, si avui en dia fossin els anys 80 i féssim un àlbum de col·lecció, podríem fer un àlbum d'estafes.
perquè hi ha tantes estafes com estels i el cel. Estic exagerant, igual no són infinites, però pràcticament. I clar, si sou d'aquells que els agrada el morbo i col·leccionar coses d'aquestes, dius, vull col·leccionar estafes. I podries, eh? Podries tenir una bona col·lecció de tipus i maneres i formes d'estafa que possiblement, si parléssim de la més antiga de totes, o una de les més antigues, és aquella de l'estampita, que moltes vegades hem vist a la tele, al cinema espanyol, aquell que es fa passar per tontet, no, que tengo un número premiado, a ver si que tengo... I en aquella època, doncs, què hi ha? Aquesta, evidentment, ja ha passat de moda perquè, bueno, alguno ha caído todavía en alguna versió moderna d'aquest tipus d'estafa. Però molta atenció, perquè los malotes estan molt a la guai d'aquestes coses i saben com jugar-ho. És que ho fan bé. Si algú de vosaltres ha caigut alguna vegada, hi ha un què, que et sents malament. Et sents malament i dius, ostres, que primo soy, com he podido caer en esto? Però esteu tranquils, perquè ho saben fer molt bé. És que ho saben fer molt bé. I saben aprofitar aquell moment i aquella debilitat que tens, que no sempre pots estar amb la guàrdia alta. Això és una qüestió que és pràcticament impossible. Així que, d'entrada, com a consciència, tranquils, ni sou els únics, ni sereu els darrers, i tranquil·litat, perquè això ens ha passat a tot. Això sí, hem d'estar informats i hem de saber. Primer, sospitar. I en parlarem d'una operació que hi ha hagut perquè la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat a dos grups criminals dedicats a l'estafa del router. Però què és l'estafa del router? Va, que en parlem, i avui tenim la fortuna de que ens ho explicarem aquí presencialment a l'estudi el cap de grup de fraus informàtics de la Policia Nacional de Barcelona, el Javier, que el tenim aquí amb nosaltres. Javier, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por haber venido al estudio.
Gracias a vosotros.
¿Qué es l'estafa del router?
Pues bueno, la estafa del router, como comentabas, hay estafas de todo tipo y podría ser perfectamente la evolución natural de la estafa de la estampita que estabas comentando.
¿Sí?
Es al final engañarte con algo que no hay nada detrás, que bueno, es la base de todas las estafas. En este caso, contactan con clientes de operadoras de telefonía móvil, que sí, hoy en día somos todos.
Todos, sí.
Todos somos potenciales víctimas de estos grupos criminales. Normalmente ofrecen, que de ahí el nombre, que te van a cambiar gratis el router, te van a mejorar un router gratis. Sí que es verdad que eso, si quieres, más adelante lo explicaremos un poco mejor.
Sí.
Han ido evolucionando también en esta técnica porque saben que ya hemos avisado de la estafa del router, entonces van mejorándolo. Pero la base es que te ofrecen un regalo, en este caso es un router gratis, que realmente lo que están haciendo es engañarte para que les facilites unas claves de acceso. Ya sean tus claves de acceso a la página web de la operadora o un código que te van a enviar por SMS. En vale. Este punto, lo que más me interesa que se ¿sí? quede es que cuando te envíen un código por SMS o cuando te pidan unas claves, jamás, jamás hay que darlas.
De hecho, lo advierten también los bancos y todo esto. Nunca jamás te vamos a pedir pins, ni claves, ni nada por el estilo. Pero bueno, entonces cuando... Si alguien pica lo de la estafa del router, que habrá algunos que habrán picado, ¿no? Consiguen tus códigos tu contraseña de la compañía telefónica. ¿Y esto para qué? ¿Para qué lo usan?
Con esos códigos ellos lo que hacen es contactar con la compañía telefónica y a tu nombre, porque fingen ser tú, tienen tus claves de acceso, ajá, a tu nombre consiguen un teléfono, normalmente el último teléfono de alta gama que haya salido.
¡Oh!
Con esos teléfonos, claro, obviamente los envían a direcciones que controlan las organizaciones, los recogen donde quieren y los venden ya sea en España o fuera, para, obviamente, claro, para obtener dinero.
Y a tu cargo.
Y a tu cargo, por supuesto. De hecho,
a tu cargo.
De hecho, la mayoría de víctimas no saben que han sido víctimas hasta pasados meses, porque como lo compran a plazos, los primeros meses ni siquiera figura en la factura.
Claro.
Entonces hay muchas personas que se dan cuenta muy tarde.
Claro, porque a veces este tipo, según qué compañía, claro, empiezas a pagarlo igual un mes después o dos meses después te viene el primer cargo.
Eso es.
Con lo cual ya es demasiado tarde.
Eso es. Para cuando se dan cuenta ya el teléfono ya lo han conseguido los malos, probablemente lo hayan vendido y ya estén pues con su dinero limpio y fresquito.
Pero qué rebuscado. O sea, detrás de todo esto hay una mente pensante que ha dicho, ostras, ¿cómo podemos...? Porque hay que llegar a esta conclusión sobre cómo hacerlo. O sea, ahí detrás hay mentes pensantes a ver cómo tomamos el pelo a la gente.
Sí, bueno, eso lo has dicho perfectamente. Al final, esta gente son profesionales de la estafa. Se dedican única y exclusivamente a estafar. Perfeccionan sus técnicas, comparten información entre las organizaciones para mejorar la técnica. De hecho, incluso saben qué operadoras tienen determinadas promociones que a lo mejor los dos primeros meses saben que no los van a cobrar, y esos dos primeros meses ya los tienen de margen para que la víctima no se dé cuenta. Son gente que está especializada en eso. Entonces, nadie debe sentirse culpable, que es algo que obviamente a todos nos pasa. Nos han engañado, nos sentimos engañados por culpa nuestra, pero no. Ellos se dedican a eso.
Te sientes como un primo, te sientes muy fatal porque dices, ¿cómo no he caído en esto? Con lo fácil que era, pero claro, todo lo pasado, todo es muy fácil. Claro, te prometen un router, ¿no? Pero si tú ves que en ese tiempo no llega el router, no llamas tú a la compañía, oye, que he pedido un router y no se descubre, no se puede descubrir antes esta estafa, precisamente si alguien dice, oye, que me habéis prometido un router y no me ha llegado.
Sí, claro, aquí hay lo que te decía, que hay diferentes modalidades. La primera, vamos a centrarnos en el propio router. El router, que en este caso es un teléfono, llega en 2-3 días. Las compañías envían los teléfonos comprados súper rápido a los clientes. Entonces, en 2-3 días los malos ya tienen el teléfono. Para cuando te das cuenta, los malos ya han conseguido el teléfono. A lo mejor piensas que pueden tardar una semana en traerte el router.
Y cuando te das cuenta que has picado en todo esto, ¿se puede deshacer? O sea, presentas una denuncia y dices, oye, mira, es que un teléfono de alta gama pueden ser 1000 y pico euros tranquilamente, ¿eh? O sea, o 2000, en función del que haya, pueden ser teléfonos realmente que son una pasta. Si denuncias a partir de aquí, ¿se puede hacer algo o ya no?
Sí, por lo general, incluso cuando la víctima se ha dado cuenta tarde, lo aconsejable siempre es presentar denuncia en el cuerpo policial correspondiente y también avisar a la compañía de que ha sido víctima de esta estafa. De la compañía lo va a confirmar y o nos contactará a nosotros o nosotros contactaremos con la compañía. Uh-huh. Por el momento, en las operaciones que hemos realizado, las compañías han asumido el cargo de parte de la víctima.
De acuerdo.
Siempre se intenta que la víctima que ha sido engañada no sufra el perjuicio.
No, nada, me supongo que detrás también se debe asegurar esto, va a haber una compañía aseguradora para ese tipo de cuestiones. Pero, claro, la compañía envía el teléfono a una dirección. A partir de ahí se puede localizar a los que han cometido el... porque, claro, si son tan tontos como para... Esto lo de si yo lo sé, que no soy muy listo, estos se habrán dado cuenta y buscar algún apartado de correos o alguna cosa así, ¿no?
Sí, aquí hay dos tipos diferentes. Por un lado, los hay los que no han conseguido acceder completamente al área de cliente de la víctima, digamos, y no han podido modificar la dirección de entrega.
Ah.
En esos casos, las víctimas reciben en su casa el teléfono.
El móvil. Y claro, deben flipar. He pedido un router y me están dando un móvil.
Efectivamente. Y ahí es cuando ya la estafa, el engaño,
claro,
sube un nivel más.
Vale.
Porque contactan con la víctima. Mira, por error, has recibido un teléfono que cuesta, ya lo has dicho, 2.000 euros.
Sí,
en vez del router que te regalábamos. Si no lo envías rápido, te lo van a cobrar. Entonces, todas las víctimas, obviamente,
claro,
lo primero que hacen es querer quitarse.
Me van a clavar 2.500 euros, me lo quito de encima inmediatamente. ¿Dónde hay que enviarlo? Sin ningún tipo de problema.
Eso es, al final juegan con la urgencia y la necesidad de la gente que se encuentra con un teléfono. Dos hemos visto llegar en algunos casos a personas mayores que de repente se encuentran en su casa con dos teléfonos de 2.000 euros cada uno, que no estaban esperando. Obviamente, lo primero que quieren hacer es quitárselo. Y lo envían donde les indica la organización.
¿Habitualmente la víctima suelen ser personas mayores?
Sí. Sí, sí, desgraciadamente sabemos que estas organizaciones se aprovechan de que las personas mayores son más vulnerables a este tipo de estafas y se focalizan mucho en personas mayores.
Bueno, ¿qué consejos puedes dar para prevenir? Porque supongo que deben ser, antes al principio que estabas comentando, no, ojo con lo que recibáis en el SMS, claves, etcétera, etcétera, no deis absolutamente nada, sería una de las...
Sí, el primer consejo es no compartir las claves de acceso de nada, no compartir códigos que se reciban por SMS, no acceder a enlaces que se reciban por SMS, pero incluso más allá, si se recibe una comunicación de la operadora de telefonía, de la compañía de eléctrica, de lo que sea, en la que genera desconfianza o te están ofreciendo algo que no deberían estar ofreciéndote, que es... Obviamente, a toro pasado es fácil decir que no te lo deberían estar ofreciendo. Pero cualquier mínima suspicacia, incluso si el teléfono que te llama parece que podría ser oficial, pero no es exactamente el que te llama siempre, cuelga la llamada y llamas al teléfono oficial. No hay que aceptar comunicaciones que se realicen desde el otro lado por canales externos.
De acuerdo.
Y de hecho también otra...
Esto servía para todo.
Para todo.
El gas, la luz...
Sí, esto es todo ese tipo consejo de... genérico.
Ajá.
En el caso de esta en concreto, bueno, como ya he dicho muchas veces, lo envían los teléfonos a la casa de la víctima y la víctima se encuentra que tiene unos teléfonos que no ha pedido y le contactan para que los devuelva, entre comillas. No los está devolviendo, pero para que los devuelva. En ese caso, la mayoría de las veces hemos detectado que las organizaciones criminales, para intentar ganarse la confianza, le dicen a la víctima: nuestro operador, Pedro, ¿sí?, te contactará por WhatsApp.
Vale.
Para que tengas un contacto más directo. Las operadoras no contactan por WhatsApp. Las operadoras, ni los bancos, nada. Entonces, cuando alguien ya te deriva del canal oficial a un canal externo, en este caso,
a un WhatsApp, a un Telegram, a una cosa así, mal.
Ahí ya hay que cortar la comunicación. En el caso de que creas que puede ser real, bueno, no pasa nada. Llamas al teléfono oficial. En el mejor de los casos, te dirán, sí, sí, es verdad. Pues ya está, simplemente has perdido los 2 minutos de hacer la llamada. Pero podría ser que no, yeah, que te digan, uy, pues acabas de contratar un iPhone, ¿no lo sabías?
Bueno, és l'estafada del router, aquesta que s'ha desarticulat a 2 grups criminals exactament per aquest tipus d'estafa. Oye, ahora que viene Semana Santa, que ya estamos de vacaciones prácticamente, ¿qué estafas se suelen dar en esta época del año y cómo prevenirlas?
Vale, estafas, sobre todo, que aprovechen la movilidad de la gente. Hay una que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que se llama la estafa del hijo en apuros. Básicamente es que te contactan, realmente contactan de forma masiva, pero el que lo recibe piensa que lo ha recibido solo esa persona. Entonces recibes un SMS, o la mamá o la papá, se me ha roto el teléfono, este es mi nuevo número, háblame a través de WhatsApp. Entonces, obviamente, todo el mundo confía que si su hijo le dice que se le ha roto el teléfono, pues simplemente le ha pedido hablar, oye, ¿qué te ha pasado? No, que se me ha roto y, por cierto, necesito hacer un pago urgente porque tengo una factura pendiente. Por favor, envíame dinero a esta cuenta. Y a partir de ahí es cuando ya empieza la tragedia.
Ahí está la tragedia. Aquí lo ideal sería llamar a ese número, ¿no? Para escuchar la voz del hijo, ¿o no?
Yo, en estos casos, recomiendo siempre esperar a haber contactado con el teléfono, el que tienes de siempre, el que tú tenías habitualmente de tu hijo, para confirmarlo.
Vale.
Es verdad que muchas veces se aprovechan que, pues, épocas de vacaciones, puede que los hijos estén fuera y no puedan contestar, o que estén estudiando, que estén trabajando y no puedan contestar. Pero antes de desviar la conversación a un número que te han facilitado por SMS, yo recomendaría siempre intentar varias veces contactar con el teléfono el original.
Y que te confirmen si es o no es.
Porque nos hemos encontrado muchas veces que después el hijo le ha llamado y ha visto que le estaban llamando desde el teléfono antiguo. Y, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puede ser? ¿Lo has recuperado? No, papá, no sé de qué me hablas.
Y aquí ya hemos pillado. Por cierto, ya que estás aquí, ya que tengo aquí a la Policía Nacional, hay una estafa, parece ser nuevecita. Bueno, nuevecita. Hacerse pasar por, no es que sea nuevecito precisamente, en el por ahí podéis poner médico, banco, policía, lo que sea. Una estafa donde se hacen pasar por la Policía Nacional.
Eso es. Hemos detectado, además ha sido las últimas 2 semanas quizá, que están contactando con personas, haciéndose pasar por Policía Nacional. Generalmente se están haciendo pasar por Policía Nacional desde Madrid. No me refiero a que los autores estén en Madrid, sino que para dar más credibilidad se identifican como el grupo de Policía Madrid en el centro o en el distrito de Leganitos o lo que sea.
Sí.
Para dar, lo que digo, más credibilidad porque se está identificando con un grupo concreto. Normalmente le dan un nombre de un responsable. A veces incluso hemos visto que por un correo electrónico, un correo falso, están compartiendo... por desgracia, ahora con la IA es fácil crear imágenes.
La IA, ahora haces lo que quieres.
Entonces están creando imágenes, pues, de carnets policiales falsos que comparten con esas víctimas para dar credibilidad al asunto. A estas víctimas les indican que hay una persona con un poder notarial a su nombre que está intentando hacer algún tipo de movimiento ilícito con su dinero. A partir de ahí, obviamente, todo el mundo se pone en alerta. Me está llamando la policía, alguien me está intentando quitar el dinero, ¿qué tengo que hacer? Esas personas que se hacen pasar por policía les dicen que les van a derivar a un responsable de seguridad del Banco de España, que es otra persona de la organización que está cometiendo la estafa, se hace pasar por el Banco de España, y normalmente lo que les piden es, para asegurar tu dinero, haz la transferencia a esta cuenta segura. Eso lo hemos visto en muchas tipologías de estafas, lo de haz la transferencia en una cuenta segura. Nunca existe esa cuenta segura. Esa cuenta segura es una cuenta de la...
Insegura. Básicamente es precisamente la cuenta insegura.
Es la cuenta de la organización. Entonces, siempre que un responsable de seguridad, ya sea de un banco, de una operadora, lo que sea, te pida hacer una transferencia a una cuenta segura, en ese momento ya hay que sí o sí cortar la comunicación y iniciarla de propia voluntad con el teléfono oficial del banco, de la compañía o de lo que sea.
Pues os he dicho al principio que era que hi havia per fer un àlbum. Pues fijaos, estos serían tres cromos de los que hemos sacado aquí y son tres, ya portem una estoneta. Pues Javier, jefe de grupo de fraudes informáticos de la Policía Nacional en Barcelona, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones. Sé que hay estafas aquí y podríamos estar varios programas hablando de ella, pero gracias por haber venido.
Muchas gracias. Y si puedo añadir una pequeña cosa más.
Adelante, por favor.
Ya que estamos hablando de la suplantación a Policía Nacional en este caso, claro, eso genera mucha inseguridad en los ciudadanos cuando después nosotros realmente contactamos con ellos. Nos hemos encontrado casos de personas que han sido víctimas de estafa, que obviamente si nosotros intentamos contactar, dicen, ya no me lo creo, me
claro,
están intentando engañar.
Estoy escaldado, ya
y
no...
es totalmente razonable porque generan una situación de vulnerabilidad muy grande en las víctimas. Lo que querría recomendar para evitar estafas en las que se hagan pasar por Policía Nacional o para poder confirmar que realmente cuando contactamos nosotros, somos nosotros, ya sea Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, sí, el cuerpo policial que sea. Si hay dudas, cortar la comunicación telefónica.
Y llamar.
Y llamar o al 091, en nuestro caso, 112, al teléfono de emergencias correspondiente o personarse en una comisaría. Me está llamando este número de teléfono, se identifican como este grupo. ¿Podéis confirmar que así es? Normalmente los compañeros que estén en la comisaría o los que están en la sala recibiendo las llamadas rápidamente contactan con nosotros. Oye, dice alguien que les estáis llamando. Decimos, sí, es verdad, deriva la llamada, o no es verdad, dile que no siga haciendo nada y que se presente a presentar la denuncia.
És el més fàcil en aquest cas, així que ja teniu bon què. Javier, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara us deixem amb Agropopular. Que tingueu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.